10 i 18 minuts del matí. No es tracta que en Joan ens analitzi el ple, sinó que ens els resumeixi. Joan, bon dia, bona hora.
Moltes gràcies, Pitu. Bon dia, bona hora.
No et demanaré que l'analitzis. Ha estat un error meu.
Has baixat el llistó, gràcies.
No, és que he utilitzat una paraula que no calia, eh? Perdó.
Cap problema. El ple ordinari del mes de febrer...
Que no va ser precisament dels més llargs.
No, va ser un ple curt. Ara estava pensant... Recordem, el 5-0 del Barça-Madrid va caure... Era un dilluns.
Era un dilluns, de novembre...
De novembre,
que era el 20...
era un ple també.
29 de novembre, pot ser?
Sí, perquè ara estava pensant jo Barça-Madrid que tinguin...
Una especial incidència,
En la vida... Aquella va tenir incidència perquè van ajornar el ple a dimarts.
Sí, clar, aquell Barça-Madrid famós del 5-0 que comentes es va jugar un dilluns. Mhm. I, per tant, es va posposar el ple a l'endemà, en aquest cas, el dimarts.
Mera anècdota, eh? Ara sí. no té res a veure amb el que va passar ahir la nit, simplement...
Avui tornem a tenir Barça-Madrid, eh?
Però per això ho comentàvem.
Perquè el ple ja es va celebrar, com
deia. Passem pàgina d'això, comencem a comentar. Com comentaves, efectivament, va ser un ple dels curts. Hi havia, de fet, molt pocs punts en l'ordre del dia i una sola moció. De fet, la CUP n'havia presentat dues, però una d'elles va quedar sobre la taula, una moció sobre els desnonaments, perquè per defecte deformen el redactat. Ja en la prèvia de la convocatòria del ple hi ha tot un llarg informe del secretari en el qual justifica que no pot admetre a tràmit la moció que havia presentat la candidatura d'Unitat Popular, doncs perquè feia referència a aspectes competencials que no són de l'Ajuntament. Uh-huh. Per tant, doncs, s'havia de redactar d'alguna altra manera. Aquesta moció, per tant, no va ser discutida. Sí que ho va ser un altre i serà un dels punts que escoltarem en l'ordre del dia d'avui. Un ple que, com comentàvem, després dels dos plens espessos, llargs...
Més densos, eh?
Dels últims, tant de desembre com de gener, amb la presentació del pressupost, la plantilla, també l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals, per tant, doncs, temes d'especial transcendència. El ple d'ahir va tenir alguns aspectes interessants, però, evidentment, sense la profunditat política que havien tingut les darreres sessions plenàries. Comencem, si et sembla, com sempre, per l'ordre cronològic, i aquest ordre cronològic ja ens permetrà aturar-nos en el primer dels punts, l'aprovació del... en el segon dels punts. La primera era l'aprovació del nomenament d'un vocal del Consell General per formar part del Consorci del Patrimoni de Sitges. S'incorpora la senyora Carme Sant Miguel en representació del grup municipal socialista. De fet, després us sentiran també les preguntes, perquè avui, com el ple és curt, ens permetrà escoltar també en la seva totalitat les preguntes que van formular tots els grups de l'oposició. Es comentava, doncs, un dels aspectes en les preguntes que era l'informe que havia fet, si no recordo malament, la Comissió d'Urbanisme de Barcelona en contra de la reforma, del projecte reformat de les obres dels museus. Uh-huh. I aquest aspecte va dir l'alcalde que es debatrà en la reunió que el Consorci del Patrimoni de Sitges ha de portar a terme el proper 12 de març. Per tant, doncs, a partir del 12 de març sabrem més coses sobre el futur de les obres dels museus. Va dir l'alcalde que s'hi està treballant en les obres dels museus, en altres aspectes, però que qui és qui encarrega l'obra, que és la Diputació de Barcelona, explicarà les conseqüències d'aquest dictamen, sembla ser que no vinculant, que s'ha fet contra el projecte reformat de les obres de reforma, valgui la redundància, dels museus de Sitges. Aquest és el primer dels punts de l'ordre del dia, i en el segon sí que ens aturarem. Es tractava de l'aprovació de la creació d'una comissió informativa especial referent al Consorci del Club Natació Sitges. La regidora d'Esports, Vinyet Lluís, va dir que hi ha coses que en la constitució d'aquest consorci que no s'havien fet correctament. De fet, recordem, el Consorci del Club Natació és una entitat pública o privada que s'encarrega, bàsicament, de gestionar el retorn de la hipoteca. Uh-huh. Que en el seu dia no va poder fer front al Club Natació, al Club Natació Sitges, i és una entitat, un consorci participat a parts iguals per l'Ajuntament de Sitges i pel mateix Club Natació. Doncs bé, sembla ser que en alguns aspectes no es va explicar concretament en quins i quins són els aspectes jurídics o legals que grinyolen en tot plegat, però sembla ser que hi ha coses que no són correctes i per tant doncs es demana analitzar la situació econòmica, la legalitat i el mateix conveni per donar màxima transparència, segons va dir Vinyet Lluís, i també va dir que és important que hi siguin els grups de l'oposició. Òscar Ortiz va dir que no li... que li estranyava tot plegat perquè doncs, els grups que en el seu dia havien estat a l'oposició però que van votar a favor de la Constitució d'aquest consorci doncs ara demanen aquesta creació d'una comissió informativa especial per això, per investigar doncs, com funciona el consorci del Club Natació. I es va preguntar si hi passa alguna cosa i va fer referència a Òscar Ortiz a les dificultats econòmiques, bàsicament els 307.000 euros de bestreta anuals que s'han d'aportar en aquest consorci. Va també queixar-se, per tant, de que el cap dels grups que va votar a favor quan eren oposició i ara voten a estudiar-ho quan són al govern. Ricard Vicente va dir que no s'hi posarien en contra. De fet, el grup municipal socialista en aquest punt es va abstenir. Però i es va preguntar si la persona de Vinyet Lluís, que va ser de junta del Club Natació, és correcte que sigui presidenta d'aquesta comissió informativa especial. La resposta de l'alcalde... bé, primer la resposta de Vinyet Lluís va dir que no tenia cap problema en retirar-se de la presidència, però va dir que fins i tot des del 2004 no és ni sòcia del Club Natació. Per tant, conflicte d'interessos en principi no n'hi hauria d'haver. Després l'alcalde, Miquel Forns, va dir que estem parlant del consorci i no del Club Natació i per tant doncs, no hi ha cap mena d'incompatibilitat possible que impossibiliti la presidència de Vinyet Lluís. Vinyet Lluís que també va esmentar que s'havien produït diferents anomalies en resposta a Òscar Ortiz i no només de diners que podrien fer caure en il·legalitats. Ho va dir així, no va explicar quines
sense matisar,
anomalies, però sí que ho va dir. I que una altra frase que també ens va cridar moltíssim l'atenció de les que va pronunciar Vinyet Lluís: el consorci no s'aguanta ni amb una pinça, va dir textualment Vinyet Lluís, ara ho sentiran, per tant doncs veurem què passa a partir d'aquesta comissió informativa especial. Escoltem, si us sembla, aquest punt important referent a la creació d'una comissió informativa especial sobre el consorci del Club Natació Sitges. Comença la regidora Vinyet Lluís.
A partir del desembre del 2010 que es va aprovar el consorci, nosaltres des de la regidoria vam veure una sèrie de coses que tenen feblesa i que legalment crec que s'han de posar correctament. Fet aquesta primera valoració de la que era el consorci, van creure convenient ampliar aquesta informació del consorci. A través d'un estudi que vam encarregar professionals externs per analitzar l'estat del consorci, s'ha d'analitzar en primer lloc la situació econòmica del mateix, la legalitat del seu funcionament, el conveni i així mateix el contracte d'aquest consorci. Volem el màxim de transparència. Des de Sitges Grup Independent i des d'aquest govern sempre hem manifestat la transparència en les nostres accions. I volem fer-ho perquè aquest consorci volem que hi siguin representats tots els grups municipals. En el consorci, quan es convoca la Junta, només hi ha un membre de l'equip de l'oposició i creiem que davant d'aquesta situació és convenient i els invito a que siguin partícips d'aquestes aclaracions o aclariments doncs, que s'han de fer i volem compartir-ho amb tots els grups municipals. Sobretot perquè aquest govern vol fer aquests anàlisis i estudiar aquesta situació, doncs creiem que som, com a equip de govern, i així mateix creiem els de l'oposició, que també tenen la seva responsabilitat, que en tot moment hem de vetllar per totes aquelles coses que impliquin els diferents àmbits de la nostra societat. I en aquest cas, com pot ser el club, i també doncs donar compte a la ciutadania de la situació d'aquest consorci. Gràcies.
Gràcies, senyora Villalluís. Torn de paraules pels grups. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. En el ple de la data del 27 de setembre del 2010 s'aprovava doncs la creació i la constitució d'aquest consorci de connotació de Sitges del qual parlem, i l'aprovació definitiva es produïa en un ple ordinari celebrat el desembre del 2010 amb els 19 vots favorables del PSC, Iniciativa, CiU, Partit Popular, Nou Horitzó i Acció per Sitges. En el ple d'avui trobem aquest dictamen per crear-ne una comissió informativa especial i el vot de la CUP els hi avancem de que serà favorable. Hem, però, i hem de dir-ho, vist estranya la creació d'aquesta comissió especial i arribat a conclusions ens hem preguntat què hi passa alguna cosa en el Consorci del Club Natació. Ara i després d'aquestes explicacions que ens donen avui com a govern hi veiem que hi passa exactament el que la CUP expressa des del principi de la legislatura. El Consorci passa per dificultats econòmiques i en tant en quant l'afecta a l'administració local i més si tenim en compte l'esforç econòmic que estem fent com a Ajuntament i que assumeix, té l'obligació doncs de dissenyar, aplicar, controlar i analitzar el compliment dels drets i deures adquirits en el Consorci. Aquesta justificació és exactament la que la CUP qüestiona de diferents maneres i discursos, com per exemple en una d'elles en forma d'al·legació als pressupostos del 2013 o del 2012, perdoni, del 2012 no del 2013, per qüestionar les actuals formes del Consorci i la bestreta corresponent a la seva partida pressupostària. Senyors de la nova majoria, avui vostès plantegen exactament el mateix que plantegem des de l'inici de la legislatura a la CUP. Vostès ara estan preocupats com nosaltres per la marxa i el futur del Consorci i el vincle amb l'Ajuntament. Vostès ara estan preocupats com nosaltres per si són assumibles els 307.000 euros de la bestreta anual. Vostès ara estan preocupats també com nosaltres per controlar i garantir la bona aplicació dels convenis per totes dues parts i les xifres de la cessió de les instal·lacions i el lloguer que el Club Natació ha de pagar a l'Ajuntament. Estan també preocupats com nosaltres perquè el Consorci assumeix la subrogació del deute de l'entitat. Per totes aquestes explicacions, estem completament d'acord en crear aquesta comissió especial que per fi, com a grup municipal, ens permetrà de conèixer dades exactament de la situació. Ara bé, no voldríem acabar sense abans expressar la queixa cap a aquells grups que, com hem dit al principi de la nostra intervenció, van votar a favor de la creació del Consorci quan eren oposició i ara volen fer el que cal quan són govern. Demanem a aquests i a vostè, senyor Batlle, especialment per ser qui ho va dir, rectifiquin per caure inconscientment en la demagògia i qüestionar en el seu moment que la CUP hem anat en contra del Club Natació de Sitges quan hem plantejat aquesta qüestió en els darrers mesos i debats celebrats en el ple. Gràcies.
Gràcies. Perdó, gràcies. Alguna paraula més? Senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona tarda. Des del PSC hem fet la reflexió sobre si aquest tipus de comissions, que no és la primera vegada que es crea una comissió d'aquest tipus en aquesta legislatura, era la manera més adequada de tractar aquests temes. De totes totes, malgrat potser considerem que no estem acostumats a crear aquest tipus de comissions, no ens hi posarem pas en contra perquè creiem doncs, que és una forma de transferència i tampoc s'entendria. Tot i sí que fem la reflexió de si la persona que han designat com a presidenta sigui la persona més adequada per ocupar aquest càrrec, en el sentit de que la senyora Lluís, durant uns anys, va formar part d'aquesta junta i no volem deixar entendre que està relacionada amb cap tipus de cas, però davant de la possible parcialitat entendríem que seria més adequat que sigués el senyor alcalde qui presidís aquesta comissió. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Villalluís, si vol contestar.
Bé, en primer lloc, responent a la CUP, jo crec que del Consorci de la Connotació no se'n va parlar fins que no ens en vam donar compte des de la meva regidoria i des d'aquest equip de govern de les anomalies que hi havia. Les anomalies són diferents i són febleses que hi han i que crec que en aquesta situació no estem amb tota la legalitat i per tant les hem d'estudiar i les hem de posar sobre la taula. No és tan sols el pagament dels 307.000 euros que cobren, sinó que crec que el no està tot ben correlacionat, tenim unes mancances que podem caure en una il·legalitat. Val? En quant al senyor Ricard Vicente, per mi no tinc cap problema amb que sigui un altre que presideixi el club. De totes maneres, sàpiga que jo en aquest moment estic de regidora, que presideixi aquesta comissió. Jo estic de regidora d'aquest ajuntament i el que faig és defensar els problemes que hi puguin haver-hi i les diferents alegalitats i legalitats, digui-li el que vulgui, perquè realment aquest consorci en aquest moment no s'aguanta ni amb una pinça. Per tant, jo cedeixo el meu lloc i que sigui el senyor alcalde o qui ell delegui en presidir aquesta comissió. De totes maneres, ja li dic, en aquest moment, i miri, li diré més, des del 2003 o 2004 aquesta persona no és ni soci del Comitè de Sitges, o sigui que vostès mateixos, vostès jutgen i jo accepto el que vostès diuen. Gràcies.
Gràcies, senyora Bell-Lluís, accepto l'oferiment, però no... entenc l'oferiment però no l'accepto, per tant vostè serà la presidenta d'aquesta comissió com s'havia quedat, perquè entre altres coses això no té res a veure. Anem a parlar del consorci del Club Natació, no del Club Natació. Per tant, sobretot per deixar ben clar, perquè ara pot semblar una mica d'embolic, aquesta comissió especial, informativa de caràcter especial que estem proposant avui al ple perquè es creï, no busca res més que ser transparents en explicar com està la situació d'aquest consorci, que és complexa i que fruit d'una auditoria que s'ha fet amb la Fundació Catalana de l'Esport, doncs ha detallat que hi ha tot un seguit de qüestions que s'han de posar al dia i s'han de reglamentar perquè estan al marge de la normativa actual i que per tant cal fer un esforç encara d'actualització de la seva situació de legalitat. I el que vol fer és posar-ho tot sobre la taula, posar l'auditoria sobre la taula davant de tots els grups municipals de la forma més transparent i entre tots decidir cap a quin camí agafem. Perquè donat que aquest consorci es va crear en un ple municipal i amb un ampli consens de tots els grups, doncs que la solució donada a aquesta situació sigui també la més compartida entre tots els grups. No hi ha res més que aquesta voluntat. Per tant, no, qualsevol cosa estranya o qualsevol cosa més complicada d'aquesta sortirà en el debat del si de la comissió i els diferents grups ja es podran posicionar. Per tant, com que insisteixo, el que anem a parlar és del consorci, no d'una entitat privada de la societat civil en la qual aquest ajuntament no té per què ficar-hi el nas, doncs no entenc que no procedeix que la presidenta sigui una altra que la regidora d'Esports, que és la que li pertoca en aquest cas. Alguna paraula més, senyor Òscar Ortiz, endavant.
En tot moment, senyor Batlle, com que la CUP ens hem expressat cap al Consorci de la Clonatació i no hem parlat d'una entitat privada, és per això que no hem posat en qüestió, de moment, doncs, que la senyora Vinyet Lluís, com a regidora competent, hagi d'encapçalar aquesta comissió informativa. Sí que volem deixar-los clar, perquè sembla que així no ha estat, no només ens centrem o ens preocupem amb la bestreta dels 307.000 euros anuals que hi ha en el pressupost, sinó que, com hem dit, en la cessió de les instal·lacions per part del Club Natació, en aquest cas sí, cap al Consorci, i la subrogació del deute que ha d'assumir el consorci, per tant, de l'entitat que hi forma part. És per això que ens agradaria que vostès entenguin la divisió i per això entenguin que nosaltres hem parlat en tot moment en el marc de consorci del Club Natació de Sitges. El que sí que ens agradaria, i es fa una pregunta cap al secretari, el fet de que hi hagi representants per cada grup municipal, el fet del vot ponderat, si això és obligació per llei i per mecanisme, o es podria doncs assolir un mecanisme, en poques paraules, d'un representant, un vot. Per tant, un grup municipal, un vot. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies. Ara, si el senyor secretari consulta el ROM i consulta les normatives, i ara li contestarà.
Vocal, representants de tots els grups polítics municipals en proporció a la seva representativitat, no va? Sí. Deia que quan parla dels vocals diu representants de tots els grups polítics municipals en proporció a la seva representativitat a l'Ajuntament, en proporció a la seva representativitat, i l'apartat 3 remet en quant a les comissions informatives de caràcter especial, que ara sí són les que ens ocupa, a la regulació de les permanents en aquest aspecte. Per tant, el que s'ha de mantenir és la proporcionalitat, no necessàriament el vot ponderat. Per tant, sí que es podria donar a un sistema de vot, diguem-ne, un regidor un vot, com ha plantejat el senyor Ortiz, sempre i quan es mantinguessin les proporcionalitats entre els grups. Evidentment, almenys que aquesta comissió informativa no fos exactament igual a la composició del ple, la proporcionalitat és sempre aproximada. No és exacta, perquè no podem partir regidors en trossos, eh?
De moment encara no.
Per tant, entenem que com que en aquesta comissió de caràcter especial no hi ha representació proporcional, sinó que hi ha un regidor per grup, se li escau el vot ponderat? Els semblen bé, els portaveus dels grups, mantenir la proposta que hi ha? Donat que no hi ha representació proporcional, sinó que hi ha un regidor per grup, es manté el vot ponderat.
I 38 minuts del matí, oferint-los el resum de la sessió ordinària de ple municipal celebrada ahir a l'Ajuntament de Sitges, i aquesta primera qüestió que va generar el primer, podríem dir, gran debat, aquesta creació d'aquesta comissió informativa de caràcter especial del Consorci del Club Natació Sitges, i aquesta qüestió, diguem així, més legal de la seva representació. Per on seguim, Joan?
Doncs seguim en el següent dels punts, que era l'agraïment de la corporació a les persones que han fet possible la celebració del Carnaval 2013. De fet, no destacaríem especialment aquest punt, perquè, doncs, com diu el punt, és agrair a totes les persones, entitats que han estat al darrere del darrer Carnaval, un Carnaval definit per el regidor de Festes, Magí Almirall, com un Carnaval de la il·lusió, un agraïment al qual es van afegir tant la CUP com el grup municipal socialista. Però Ricard Vicente va aprofitar el punt per preguntar al regidor Jorge Carretero com veu les crítiques dels sindicats de policia. Recordaran que la setmana passada es feia pública una carta signada pel Sindicat de Funcionaris de Policia i per la UGT en què criticaven el part del operatiu o l'operatiu que s'havia desenvolupat
de
durant una de les nits de Carnaval i que havia ocasionat algun incident. Va respondre Jorge Carretero que des de Governació es farà, però ho va dir en futur, no s'ha fet encara, es farà una valoració de tot l'operatiu de Carnaval, però quan es tinguin totes les dades. Estàs encara a l'espera d'algunes dades que han de proporcionar algun dels cossos o operadors implicats. La valoració de Governació, en aquest cas, no coincideix, va dir el regidor, amb els sindicats policials, i és que l'escrit, va dir Jorge Carretero, es fonamenta en un incident concret que no va tenir conseqüències greus i, per tant, la valoració que en fa l'Ajuntament en aquest sentit de tot l'operatiu de seguretat és positiva. De fet, posteriorment, sentiran el batlle Miquel Forns, va matisar encara més dient que també s'està a l'espera d'una propera reunió de la Junta de Seguretat Local per valorar doncs com ha anat tot el dispositiu. Vam assistir doncs la roda de premsa que tenia lloc amb la presència del conseller Espadaler en la prèvia de Carnaval. Doncs bé, ara hi haurà una reunió posterior, doncs també per valorar com ha anat tot plegat. Escoltem, si et sembla, també aquest punt. El punt en principi només era per agrair les persones que han fet possible la celebració del Carnaval, però doncs té aquest afegit interessant sobre la valoració que fa Jorge Carretero de la carta en què els sindicats amb representació a la policia doncs criticaven el operatiu de seguretat de Carnaval. Comença Magí Almirall.
Bé, realment, després d'aquest Carnaval és un honor agrair la feina feta. Ha estat un Carnaval on el poble s'ha bolcat a la festa, on hi havia moltíssimes ganes de festa, i ha servit doncs això per aixecar els ànims del poble i per sentir-nos més a gust. A mi m'agrada dir que aquest ha sigut el Carnaval de la il·lusió. Ja no hi havia tanta discussió sobre si feien falta diners o no feien falta diners, sinó que el que s'ha vist són grans disfresses, bones cares, bon maquillatge i un Carnaval ple de detalls. De detalls que pues, es visualitza que el nostre Carnaval, doncs, com va dir un diari, forma part dels 10 millors del món i és dels 10 millors pel món per l'esforç que està fent tot el poble. Especialment, però, hi ha persones i entitats que en el Carnaval juguen el paper de fer-lo possible, més enllà de sortir disfressat i de mantenir tota l'organització, i això doncs és el que agraïm aquest dictamen, agraïm el Retiro, el Prado, el grup d'independents, a les Cases Noves, al Poble Sec, al Club Natació, tots els grups que conformen la Rua, i també agraïm la tasca de la Comissió de Carnaval, especialment el seu president, l'Isaac Bielsa, el Jesús Monedero, l'Ignasi Rubí, el Jordi Andreu, a la Núria Fuertes, a la Otília Blanco, al Francesc Figueres, al Marc Pérez, a la Sonia Gázquez, a la Gesa Montaner i al Josep Pérez, tot persones sitgetans i sitgetanes, doncs, que dediquen el seu temps gratuïtament a tirar endavant una festa tan important com aquesta. També, especialment en una festa com Carnaval, és clau la implicació i l'esforç de les colles que fan els personatges, els panxamples amb un gran carnestoltes que, del que han gaudit nens i grans, perquè hi havia, era el carnestoltes dels dolents, però hi havia dolents de totes les mides, per tots els gustos, i la reina, que jo diria que ha estat una reina il·lusionada durant tot el Carnaval, somrient, i que ho ha donat tot perquè li feia il·lusió, ja ho deia ella des de petita, doncs, poder fer aquest personatge, i per tant ha estat també una gran reina. També hi han treballat en aquest Carnaval el Departament d'Interior de la Generalitat, el Departament de Salut, que ens han permès juntament, doncs, en els nostres cossos i en molts altres, doncs, configurar tota la part de seguretat, la Creu Roja, el parc de bombers voluntaris de Sitges, el sistema, el SEM, que és el sistema d'emergències mèdiques, el Consell Esportiu del Garraf, la Brigada Municipal, els cossos dels Mossos d'Esquadra, Protecció Civil també, la policia local, especialment, també ha fet un esforç molt important aquest Carnaval, CESPA, Renfe, el Club Nàutic, el Club de Mar de Sitges, el restaurant El Pícnic, el restaurant Moquillaia, a Gestir Distribucions, Ateneu de Sitges, Agrupació de Balls Populars, mitjans de comunicació locals i comarcals, voluntaris de Sitges i, bé, tot el personal de les diferents regidories. Especialment vull agrair, doncs, el personal de Tradicions i Festes, però també, doncs, el de Comunicació, que també ha dedicat moltes hores fora d'horari aquests dies, i a les diferents regidories. És una gran ocasió per tots nosaltres estar contents d'haver tirat endavant, doncs, aquest Carnaval, que, per suposat, com totes les festes, doncs, té coses a millorar, i per tant, doncs, tenim d'estar-hi amatents i treballar perquè sigui millor. Però és un Carnaval que, donats els canvis de l'any anterior, doncs, han anat consolidant ja aquests canvis, i que, des del meu punt de vista, cada any va aconseguint més, doncs, els objectius de tranquil·litat i diversió, que són els que busquen. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mirall. Torn de paraules pels grups. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Com a grup municipal ens volem adherir, doncs, als agraïments que vostès fan com a govern, a tota la comissió que ha treballat perquè haguem pogut tenir aquest, doncs, gran Carnaval a la vila, que ha pogut, doncs, lluitar també contra la crisi. Des de tots els fronts es fa lluita per aquesta crisi que ens està afectant. I voldríem recordar, com a grup municipal, com ja vam fer-ho en la darrera Junta de Portaveus, que ens fessin, doncs, aquesta valoració. El regidor ja n'ha fet una, amb les seves extenses paraules, és per si, doncs, podem tornar a reiterar que ens passin, sisplau, les xifres de totes aquelles incidències que hi ha hagut des dels cossos de seguretat, i si finalment, doncs, aquest estudi ja estava a les seves mans. Gràcies.
Gràcies. Una intervenció més? Senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Com no, també adherir-nos a la festa participativa més important del poble. És evident la quantitat de persones, la quantitat de colles, els personatges que donen tot i més perquè la cosa es rutlli, i els que hi hem pogut participar alguna vegada sabem que això, doncs, no és fàcil, i per tant és d'agrair de totes. Per tant, el nostre vot favorable ja d'entrada a aquest punt, com no podia ser d'una altra manera. No volíem deixar passar el punt, però, davant de les informacions que han sortit a la premsa referents als sindicats o alguns sindicats de la policia, dient que la situació de la seguretat, doncs, que eren molt crítics amb com s'havien fet les coses, demanar-li públicament al senyor regidor de seguretat, doncs, que fes una valoració d'aquestes consideracions d'aquest article, i ens digués a veure com ho veu des de l'equip de govern aquesta crítica. Gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyor Jorge Carretero, si vol contestar.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, crec que ja ho vaig comentar a la Junta de Portaveus o a la Comissió Informativa. Em sembla recordar que la Junta de Portaveus, des de Governació, es farà una valoració oficial de tot el dispositiu de Carnaval, de tot el dispositiu de Carnaval. Això inclou moltes, però que moltes dades de moltes, no només de policia local, sinó que també tenim dades de Mossos, tenim dades de SEM, tenim dades de Creu Roja, tenim dades d'assistència per les dades que ens aporta Renfe, etcètera, etcètera. Tot això s'està encara terminant de conglomerar totes aquestes dades per fer l'anàlisi, però avançant-me una miqueta a la conclusió de l'informe que estem preparant des de policia local, o sea, des de governació, millor dit, dir-li que la nostra valoració no coincideix gens ni mica amb la que ha aparegut per part d'un escrit dels sindicats policials. Aquest escrit val a dir que potser està fonamentat en un incident concret que va tenir lloc, que és un incident que quan hi ha una aglomeració de gent, i sobretot una gent doncs, que a aquestes hores doncs, ja està en un estat diguem-ne, que costa a vegades controlar, doncs es pot produir i que no va tenir tampoc conseqüències greus. Però bé, aquest escrit doncs, va en aquesta línia i la nostra valoració, a banda d'aquest incident, que lògicament nosaltres també lamentem, és molt positiva. I de fet, a les dades doncs, ja podran comprovar, no?, quan lliurem aquesta informació i aquesta declaració oficial sobre la valoració del Carnaval, doncs podran comprovar el per què nosaltres ja avancem que aquesta valoració és positiva. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Carretero. Alguna paraula més? Senyor Ricard Vicente.
Gràcies, senyor alcalde. Doncs esperarem l'arribada d'aquest informe i, no volent-nos precipitar, doncs, ja valorarem en el seu d'algun moment doncs, les diferències d'opcions, tot i que d'alguna manera o altra entenem la postura dels sindicats de la policia, però esperarem aquest informe per contraposar les dues visions. Gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció més? Sàpiguen també que estem pendents d'una nova reunió de la Junta Local de Seguretat, on en el marc d'aquesta reunió doncs, tots els cossos de seguretat que intervenen en la, doncs, precisament en la prevenció i en la seguretat del nostre municipi, doncs, també es farà una avaluació de com ha anat el Carnaval, ajuntant, com ho ha dit el regidor, doncs, totes les aportacions que es fan des de governació, dels diferents cossos de seguretat d'emergència, i que perquè és en el marc on es va decidir el dispositiu que hi hauria pel Carnaval i per tant també és en el marc on finalment després de totes les avaluacions diguem sectorials també hi haurà una avaluació general per part de la Junta Local de Seguretat.
Deu i 51 minuts del matí. Hem començat escoltant el regidor de Tradicions i Festes, Magí Almirall, amb aquest extens agraïment a l'entorn del Carnaval d'aquest 2013 i hem acabat doncs, amb aquesta qüestió puntual de la seguretat, el que comentava Miquel Forn sobre que hi ha aquesta reunió pendent de valoració per part de la Junta Local de Seguretat. Doncs, però seguim, Joan.
Continuem per la proposta de declaració del Festival Internacional de Patchwork, esdeveniment d'especial interès per a la vila, i de la Fira Boda Events d'interès per a la vila. Quina diferència hi ha entre especial interès i interès? Doncs bé, que la bonificació de taxes a les quals es pot acollir l'esdeveniment és de el 100% si és d'especial interès i del 50% si és d'interès.
D'interès a seques.
Ah, exacte. Mm-hmm. De fet, són els dos primers esdeveniments que s'acolliran en aquesta doncs, categoria nova creada per l'Ajuntament per doncs, premiar aquells esdeveniments que s'entengui que aporten benefici per la vila i que no representen doncs, un greuge. De fet, tots dos esdeveniments, segons va explicar Ferran Ignasi Llombart, regidor de Turisme, són de baix impacte per la població i, per tant, doncs, són molt interessants perquè aporten molta gent, però, en canvi, doncs, ocasionen poques molèsties. De fet, va explicar Llombart que aquests són els dos primers, però que també hi ha alguns més sobre els quals s'hi està treballant des de Turisme i, per tant, doncs és possible que en el futur doncs, hi hagi més declaracions d'aquesta mena. Òscar Ortiz, de la CUP, va dir que estaven a favor, tot i que el que cal és plantejar-se bé el model turístic de Sitges. I Marquero, del grup municipal socialista, va dir també que és una política interessant, tot i que s'ha d'utilitzar en mesura perquè, clar, tot el que són bonificacions va en greuge dels ingressos de l'Ajuntament. Marquero va anunciar que el seu grup s'abstindria perquè el que volien era estudiar el conjunt de les propostes que es presentaran més endavant sobre quines són els esdeveniments que poden tenir aquesta consideració d'especial interès o d'interès per a la vila. Per cert que la Fira del Patchwork, el Festival Internacional de Patchwork, tindrà lloc entre el 14 i el 17 de març.
No va dir, sí, això està al caure.
Després del rally.
Sí.
I la fira Boda Events immediatament després, entre el 22 i el 24 de març.
Escolta. Abans de Setmana Santa, tot plegat.
Correcte. Escoltem, per tant, les consideracions que feia inicials el regidor de Turisme, Ferran Ignasi Llompar.
Hemos distribuido, solo queda a los miembros de la derecha de aquí, a que reciban un informe que hemos estado trabajando y actualizando en relación a todos los eventos aprobados en el Comité Ejecutivo de la Agencia de Promoción de Turismo, revisados por el Consejo de Administración y que en principio se determinan proyectados para este 2013. En este documento también adjuntamos los que tienen interés y los que tienen especial interés para el municipio en base a una serie de criterios que el otro día acordábamos con el resto de los partidos políticos en la comisión informativa y que acordábamos revisar y documentar. Esta nomenclatura viene dada por las ordenanzas municipales, especialmente la 20 y la 28. La de especial interés permite una bonificación del 100% de las tasas municipales y la de interés permite hasta una bonificación del 50%. En este sentido, y relativo al punto del orden del día, la conclusión que ustedes pueden valorar y que seguido y en paralelo a este pleno les distribuiremos, va en línea a que, teniendo en cuenta este tipo de criterios en el evento de Patchwork, que ha tenido un gran éxito en el municipio, y considerando que es un festival internacional de interés para el municipio, con importante repercusión económica directa, generando fuera de la temporada turística un gran impacto económico positivo para los diferentes sectores y al mismo tiempo con una baja interferencia en la vida cotidiana de la gente de nuestro municipio, de los ciudadanos de Sitges. Este tipo de actividad, con una antigüedad ya bastante sólida, hablamos de una octava edición, con fechas de celebración previstas para este año, del 14 al 17 de marzo, justo antes de Semana Santa y fuera de temporada, y con un impacto económico directo para el municipio que se ha valorado por los diferentes técnicos en torno a los 2.520.000 euros. El nivel de molestia, como decía antes, es bastante bajo y, por tanto, en este sentido y en este orden del día, lo incluíamos para su aprobación como de interés especial. Esta es una muestra, como ya saben ustedes, del arte textil y una de las más importantes desde el punto de vista artístico que existe en España y que, conociendo el impacto que tuvo en años anteriores, en ediciones anteriores, pues decidimos calificarlo de la misma manera. Por otra parte, el otro informe que les haremos llegar en paralelo a este pleno es un informe que ya se había documentado relativo a la fira de Boda Events. Este informe también nos documenta en la misma estructura
y dadas las conclusiones que es una actividad bueno, que se considera bastante importante para el municipio, con un impacto importante económico también, en este caso hablamos de 150.000 euros. El nivel de molestia es bajo, hablamos también de unas fechas antes de Semana Santa y fuera de temporada, del 22 al 24 de marzo, y en este sentido la colaboración que el Ayuntamiento de Sitges plantea pues es una bonificación del 50%. Esto es lo que pasamos a la votación, y en este sentido les hemos dado ya visibilidad del resto de los eventos de interés especial e interés que están en la tabla que les adjuntamos en el documento que han recibido, y el resto de los eventos que están en el calendario de eventos y actividades del 2013 por parte de la agencia no tendrán ningún tipo de bonificación al no considerarse interés. Gracias.
Gràcies, senyor Llombart. Torn de paraules pels grups. Senyor Òscar Ortiz, davant.
Agraïm doncs ara les explicacions del regidor competent en la matèria, justament donant resposta al que va sorgir en els debats de les comissions informatives passades. El que realment preocupava el nostre grup municipal era el fet de que ara mateix ens estem trobant davant del que seria obrir un meló nou, a començar doncs a donar aquesta distinció de molt especial o especial als esdeveniments que es donen a la vila. Això era la nostra principal preocupació, en el sentit de que quins criteris s'aplicaven. Per tant, davant de les seves explicacions, mantindrem el mateix vot favorable. Entenem que en aquest cas concret el festival del Patchwork, allunyat del discurs que moltes vegades també portem com a grup municipal de si s'escau o no l'actual model turístic que porta la vila i la diversificació del seu teixit productiu. Parlant doncs només concretament del Patchwork, nosaltres celebrem que se celebri aquí a Sitges, que tingui aquesta repercussió, aquest impacte tant econòmic com també de baixes molèsties, i per tant doncs necessitaríem, com moltes altres vegades s'ha dit, més festivals de patchwork potser a la vila. Però això sí, tenint en compte també que sempre posem damunt de la taula el debat de si el nostre model turístic va pels camins adequats o no. Votarem a favor. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Òscar Ortiz. Més intervencions dels grups?
Sí.
Senyor Marquero, davant.
Gràcies. Sí, efectivament, a la comissió informativa doncs vam encetar el criteri a continuació de la pregunta de si això era la primera vegada que es portava a consideració del ple. La resposta era que sí. Vam demanar els criteris i bé, a partir d'aquí doncs, la regidoria ha fet un treball contrarrellotge seguint les indicacions de la comissió informativa per tal de fer, com li vàrem demanar, un conjunt, una fotografia global de tots els esdeveniments, i a partir d'aquí tenir millor criteri a l'hora de qualificar el que era d'especial d'interès com dels altres, no? Se'ns ha lliurat la documentació fa tot just 15 minuts o bueno, 10 minuts abans de començar el ple. Per tant, nosaltres ho hem de valorar en conjunt, perquè a partir d'aquí, del que ens ha facilitat el regidor, entenem que en propers plens es passaran altre tipus de conteixements, no? I esdeveniments que es fan. Pensem que és una política interessant i que s'ha de valorar molt bé, però clar, per l'altra banda, hem de ser conscients que es tracta de bonificacions sobre la taxa d'ocupació de via pública, per tant, de reduir recursos o ingressos municipals que són necessaris per la neteja, la seguretat, etc. Per tant, nosaltres ens abstindrem, no per si és el patchwork o el bodavents, no en concret per aquests dos temes, sinó perquè volem estudiar el conjunt de la fotografia i volem tenir llibertat, ja que encetem ara una nova etapa fiscal a l'hora de bonificar tot aquest tipus d'activitats. Gràcies.
Per tant, si no he entès malament, Joan, festival de patchwork d'especial interès i bodavents d'interès.
Correcte. 100% de bonificació pel patchwork i 50% de bonificació pel bodavents.
Per on seguim?
Doncs seguim, amunt d'una compte del ple de l'aprovació del Pla d'Accions 2013 de l'Agència de Promoció i Turisme de Sitges. Hem destacat aquest punt, bàsicament, perquè demà, de fet, tindrà lloc, en parlarem més d'això, perquè tindrà lloc la presentació, la roda de premsa de presentació d'aquest Pla d'Accions demà a la tarda al Palau Maricel, i, per tant, el dijous en tindran completa informació. Però, en qualsevol cas, doncs, Ferran Ignasi Llompart va destacar doncs què és el que pretén la seva regidoria, un pla consensuat, segons va dir, amb el sector privat, això sí, continuista, però de molta feina interna. és el que va comentar Òscar Ortiz. Per part de la CUP va reformar doncs la seva aposta per la necessitat d'actualitzar el model turístic de la vila. A més, que no només sigui Sitges vist com una destinació privada, una destinació doncs, d'alt poder adquisitiu, sinó també que s'hi permeti veure la cultura del Penedès o la cultura catalana. Els objectius, va dir Òscar Ortiz, són bons, però entén que són massa ambiciosos. Escoltem el tall, en aquest cas és molt curt. Comença el regidor de Turisme, Ferran Ignasi Llombart.
Este es un punto de partida para organizar y priorizar los objetivos y las acciones de la agencia del 2013. Se trata de un plan vivo que se irá modelando y modificando a medida que se vaya avanzando. Y es un plan de trabajo consensuado con el sector privado y que establece los principales objetivos y las acciones pertinentes para llevarlos a cabo. Cada acción contempla el nivel de prioridad, el periodo dentro del cual se tendría que desarrollar. Y esto implica, en algunos casos, algún gasto y en otros algún ingreso o ambos. Es un plan bastante continuista y de mucha labor interna, mucho trabajo. Es decidir, poner orden, reeditar material y hacer una selección de eventos. Se presentará en prensa, en una rueda de prensa, como saben ustedes, y una audiencia que haremos conjunta con todos los miembros del Consejo y del Comité Ejecutivo este mismo miércoles a los medios de comunicación a las 5 en el Saló de Or del Palomar Icel. Muchas gracias.
Gracias. Torn de paraules pels grups. Senyor Òscar Ortiz.
És aquesta una qüestió que com a grup municipal hi voldríem votar favorablement, però també amb un component crític. És un d'una copta?
Sí.
D'acord, perdoni. Igualment faríem doncs, aquesta valoració també des del grup municipal de com ho veiem. Nosaltres creiem que cal actualitzar el model turístic que tenim a la vila. No només caldria doncs, que anéssim potenciant el sol i la platja com a recursos, les fires o els esdeveniments que s'hi fan, sinó que hauria de ser doncs, tasca de l'agència obrir un camí cap a models que arrelin també en els recursos propis del municipi penedesenc que som com a senyal d'identitat. Per tant, utilitzar molt més els nostres recursos que ens defineixen dins d'aquest marc del Penedès. També creiem important que hauríem de fer un turisme de qualitat en el qual l'impacte i les molèsties siguin baixes i que es potenciïn doncs, altres models i públics com poden ser el familiar, que alhora també doncs, es pugui donar accés democràtic als visitants indistintament del seu nivell de rendes, que no suposi la destinació de Sitges una destinació privada segons el nivell de la renda del nostre visitant. Ens agradaria també poder veure que es potenciés la nostra pròpia cultura del Penedès, com hem dit, i de Sitges com a poble català, que ens farà diferents de com són d'altres destinacions del Llevant espanyol o de la de Mediterrània amb qui hem de competir. Són bons els objectius en inici d'aquest pla, però potser massa ambiciosos, hem vist. A la CUP també ens preocupa el que pugui venir a partir d'ara en el marc de l'Agència de Turisme, sobretot en el seu sanejament econòmic de l'ENS i l'aclariment de la gestió duta a terme durant l'anterior legislatura. És per això que seguirem intentant treballar amb tots els nostres esforços en el Consell d'Administració. Gràcies.
Gairebé 11 i 6 minuts del matí, els estem oferint el resum de la sessió ordinària de ple municipal que es va celebrar ahir a la tarda a l'Ajuntament de Sitges i pendència, com ens deia Joan, d'aquesta roda de premsa que ha de tenir lloc demà dimecres.
Demà dimecres a les 5 de la tarda, la Palau Maricel, doncs, per presentar aquest pla d'accions 2013 de l'Agència de Promoció Turisme de Sitges.
Seguim endavant.
I seguim endavant amb tres punts que portava la regidoria de Medi Ambient, Platges i Salut Pública. Aquí no ens aturarem, els comentarem simplement. Per una banda, la creació de la comissió d'estudi per la redacció de l'ordenança municipal per a la prevenció i el control dels mosquits i particularment del mosquit tigre. Aedes albopictus.
És la primera vegada que veiem mosquit tigre.
És la primera vegada que veiem un text en llatí en un dictamen. Per al terme municipal de Sitges i la derogació de l'anterior. De fet, aquesta derogació de l'anterior no es va portar a terme, perquè, clar, fins que no estigui redactada la nova ordenança, doncs es va considerar, no sé si va ser Marquero que ho va dir, que clar, que potser el millor doncs, mantenir la vella ordenança fins que s'aprovés la nova, que ara mateix doncs, s'estudiarà a través d'aquesta comissió. va explicar Ignasi Garrigó, el regidor de Medi Ambient i de Salut Pública, que hi ha hagut cal una actualització de la norma i per tant doncs, per això s'impulsa aquesta comissió d'estudi. També es va aprovar la proposta de creació d'una ordenança municipal sobre la tinença d'animals de Sitges i de la creació de la comissió d'estudi encarregada per redactar el text de l'avantprojecte d'aquesta mateixa ordenança. En la mateixa línia que l'anterior cal una nova ordenança i per tant doncs, l'Ajuntament doncs, crea aquesta comissió. Per últim, dels tres punts de salut pública, l'aprovació de la separació de l'Ajuntament de Sitges de la Mancomunitat Penedès-Garraf per al servei de recollida d'animals perduts o abandonats prestat pel servei d'acollida d'animals domèstics de Vilafranca. El servei de la Mancomunitat sembla ser que doncs surt molt car, és molt onerós per l'Ajuntament i va explicar Ignasi Garrigó que s'han hagut de buscar altres empreses més econòmiques i en concret una empresa que sembla ser que es diu Gosaventura, que és la que gestionarà la recollida de gossos, bàsicament de gossos, d'animals perduts, perquè no només són gossos, però bàsicament són gossos, en el municipi de Sitges. Precisament aquest punt va generar alguns dubtes a la CUP. Òscar Ortiz va preguntar si, a part de gossos, hi hauria altres animals també inclosos en el servei. Va respondre Ignasi Garrigó que es donaria exactament el mateix servei que el que prestava la Mancomunitat, però més econòmic, i també va presentar dubtes Òscar Ortiz sobre la seguretat d'aquesta empresa. Va respondre Ignasi Garrigó que es dediquen bàsicament a la recollida i a l'adopció, tot i que també tenen una residència però no s'hi especialitzaran i per tant doncs, no hi ha riscos que prioritzin la residència i per tant que els gossos doncs, no tinguin el lloc on anar perquè l'activitat principal d'aquesta empresa que s'ha d'encarregar de recollir-los sigui una altra que no la pròpia recollida. És l'últim dels punts que anava dintre dels que presentava l'equip de govern. A continuació, bé, val a dir que va entrar una moció pel torn d'urgència, una moció que es va discutir, de fet, ni tan sols hi havia la documentació, allò es va repartir a correcuita aquesta documentació, i és la modificació de la plantilla de l'Ajuntament i de la relació de llocs de treball municipal, de fet eren dos punts, però plantilla i relació de llocs de treball van lligats, que és conseqüència de l'abandonament de l'Ajuntament de Sitges del Consorci TDT Garraf, de la televisió comarcal. En el seu dia, quan es va crear aquest consorci, l'Ajuntament va aportar uns treballadors en aquest consorci que ara, a data de 28 de febrer, finalitza aquest període i, per tant, a partir de l'1 de març, aquests treballadors tornaran a ser treballadors de l'Ajuntament de Sitges. I, per tant, doncs, cal fer una modificació a la plantilla aprovada doncs, en l'últim ple per tornar a encabir aquests treballadors. De fet, hi ha hagut algun petit canvi que va ser comentat també per als regidors, però bàsicament el punt que entrava per l'urgència, va entrar per l'urgència, va explicar l'alcalde precisament per això, per la necessitat de que es fes abans que caduqués el conveni amb Vilanova, amb TDT Garraf. I com dèiem, ja dintre dels punts de control de la corporació, només una moció, com dèiem, l'altra que havia presentat la CUP per defecte de forma no va ser admès a tràmit per al secretari, i per tant doncs, es va presentar una de sola, que era la moció per recuperar i gestionar els aliments en bon estat que actualment es llencen als contenidors. Una moció que, de fet, si no recordo malament, és la tercera vegada que es presenta per part de la CUP. Es va presentar en una ocasió i per unes deficiències en el redactat se'ls va recomanar a la CUP que no es tirés endavant, que la retiressin del ple per tant de millorar algun dels aspectes d'aquest redactat. Així ho van fer, la van tornar a presentar en un altre d'aquells plens que es va allargar tant que no va arribar ni a temps de ser discutida aquesta moció i per tant doncs, va saltar de ple. I ara la CUP l'ha tornada a presentar per tercera ocasió. És una moció, segons se'ns va explicar, molt treballada. Va explicar Òscar Ortiz que segons les dades que té i que ha pogut recopilar la formació, de fet ens va arribar també aquesta mateixa informació a través d'una nota de premsa de la CUP, recullen 13.500 quilos d'aliments, es llencen, perdó, 13.500 quilos d'aliments a Sitges, molts supermercats i moltes superfícies comercials dedicades a l'alimentació tenen una política de caducitat qualitat molt elevada que fa que es llenci molt de producte. La intenció de la moció és la recuperació del menjar, d'aquest menjar, per poder ser distribuït entre les persones necessitades, perquè entén la CUP que recuperar el menjar dels contenidors és un atac a la dignitat de les persones. A més, Òscar Ortiz va aprofitar per recordar que el problema també és del sistema econòmic i que el que cal canviar en el fons és el sistema econòmic. La moció també demana que l'Ajuntament arribi a acords amb el tercer sector, amb la taula del tercer sector, per tal de veure com es pot estipular aquest sistema de recollida. Va haver primer una matisació feta pel grup municipal socialista en què es demanava a la CUP que retirés el terme productes a punt de caducar, però Òscar Ortiz no hi va estar d'acord, perquè entenc que els productes a punt de caducar no són productes caducats i per tant són útils. I Marc Martínez, el regidor de Benestar Social, va agrair a la CUP el treball d'un tema amb tanta profunditat, segons va dir, perquè doncs va reconèixer que la CUP havia treballat a fons el tema, i més un tema que a més portava cavalcant doncs diversos plens. Es va demanar que, segons va dir Marc Martínez, que el tràmit el fes la Creu Roja de Barcelona, segons un acord de la taula del tercer sector del tercer sector de Catalunya. Per tant, doncs, el que demana la CUP entra en contradicció, segons va dir Marc Martínez, amb el que estipula la taula del tercer sector català, i per tant, doncs, va anunciar el vot en contra de la moció dels grups que conformen l'equip de govern, tot i agraint la feina que havia fet la formació. Òscar Ortiz va lamentar que després d'un treball tan profund hi hagi aquesta poca cintura política, segons va dir, perquè s'endarrerirà el debat de la moció perquè després al final s'acabés votant en contra. Va lamentar doncs que aquesta moció, que ha hagut d'anar saltant plens al final, doncs després de tant treball i de tantes setmanes, doncs no hagi arribat a bon port. Marc Martínez va dir que en cap cas es anirà a buscar el menjar als contenidors, i bé, Òscar Ortiz va dir que el que vol la CUP és un canvi de model, i per últim el batlle Miquel Forns va dir que votar en contra no vol dir que ens preocupi o no el que es faci, però que en qualsevol cas s'està d'acord, l'Ajuntament està d'acord amb el que estipula, amb el que marca i recomana la taula del tercer sector de Catalunya, i per tant doncs la moció de la CUP no era compatible amb aquestes recomanacions. Escoltem el debat, el més llarg del dia, en relació amb aquesta moció de la CUP per recuperar i gestionar els aliments en bon estat que actualment es llencen als contenidors. Presenta aquesta moció el regidor de la CUP, Òscar Ortiz.
L'actual sistema econòmic ha fet que Sitges i arreu cada vegada hi hagi més persones que pateixen una situació de pobresa, fins al punt que tenen moltes dificultats per accedir a les necessitats més bàsiques, com són l'habitatge i l'alimentació. Actualment a Sitges, entre Càritas i la Creu Roja, s'atenen ja directament a més de 150 famílies, a les que s'han de sumar la trentena de persones que mengen diàriament al menjador social. Per altra banda, per tots és sabut que la política de la majoria de supermercats i grans superfícies de distribució és la de llançar productes que, tot i ser aptes pel consum, tenen algun defecte en l'envasat. Han estat lleugerament malmesos en el procés de transport i emmagatzematge, o la data de caducitat és prou curta com perquè es consideri que no els poden vendre. En aquests casos, la majoria d'empreses llencen aquests productes que encara són aptes pel consum als contenidors. Segons dades de la taula del tercer sector de Sitges, anualment els supermercats de la vila llencen uns 13.500 quilograms d'aliments. Quan es dona aquest darrer cas, moltes persones amb dificultats econòmiques es veuen abocades a remenar els contenidors per recuperar els productes que són aptes pel consum. El fet que algunes persones hagin de recuperar aliments dels contenidors suposa un atac a la dignitat d'aquestes persones i al conjunt de la societat, a més que no garanteix les mesures higièniques adients. Tenint en compte les dades de l'Ajuntament de Sitges, ha d'actuar en les mesures de les seves responsabilitats per fer front a les grans cadenes que, malgrat haver-hi aquesta situació de pobresa, tenen com a política llançar, com hem dit, fins a 13.500 quilograms d'aliments anualment, que són aptes pel consum als contenidors. Des de la CUP de Sitges entenem que aquesta moció és el punt d'inici d'un procés que ha de ser capitalitzat per la taula del tercer sector de Sitges, però que al mateix temps ha de comptar amb el suport de l'Ajuntament i amb el compromís de que aquest demani i pressioni els supermercats que arribin a acords amb les entitats per tal de poder recuperar la màxima quantitat possible d'aliments aptes pel consum que actualment es llencen. Per altra banda, des de la CUP entenem que més enllà d'aquesta mesura de caire assistencial i de necessitat immediata, és prioritari que des de les administracions públiques es treballi per canviar l'arrel, l'actual sistema econòmic, el qual té associat de forma estructural i intrínseca l'empobriment d'una part cada vegada més gran de la societat. Tan sols el canvi d'arrel en el sistema donarà les eines necessàries per revertir les demàtriques tendències actuals. És per tot això que des de la CUP proposem al ple de l'Ajuntament que s'adoptin els següents acords. L'Ajuntament de Sitges demanarà als responsables dels supermercats de Sitges que en lloc de llançar els articles que no estan en condicions de vendre per a que són aptes pel consum, arribin acords amb aquelles entitats de la taula del tercer sector de Sitges que tenen, entre la repartició d'aliments, una de les seves activitats com Càritas o la Creu Roja, per tal de fer-los arribar els aliments abans que siguin llançats. En el cas que les entitats de la taula del tercer sector no es poguessin fer càrrec per elles soles de la gestió d'aquests productes, l'Ajuntament, en la mesura de les seves possibilitats, centralitzarà l'emmagatzematge dels aliments mitjançant un espai municipal correctament adequat per fer-ne la recollida, emmagatzematge i repartiment a través del servei de voluntariat propi de les entitats de la taula del tercer sector. I finalment, l'Ajuntament farà un detallat seguiment de la campanya de recollida d'aliments als supermercats, tot deixant clar quins són les grans superfícies que participen en la campanya i quines no. Tanmateix el ple dirà. Gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Torn de paraules pels grups. Senyora Núria García, té la paraula. Endavant.
Bé, nosaltres, el grup del PSC, hem valorat que estem d'acord amb aquesta moció. La votaríem favorablement, però voldríem demanar un petit canvi, que és que no estem d'acord en que, tal com actuen els supermercats, sempre aquests aliments els donen quan estan a punt de caducar, amb la qual considerem que és un risc per la salut de les persones que arriben a consumir aquests productes. I per tal d'evitar això, proposem que en el segon paràgraf eliminéssim la frase o la data de caducitat és prou curta com perquè es consideri que no els poden vendre, aquesta frase, i que en el punt, en els acords, en el primer acord, hi incloguessin darrere de però que són aptes pel consum i que no estiguin a punt de caducar, per tal de transmetre-ho als supermercats, de que no sé com ho veieu.
Gràcies, senyora Núria García. Senyor Òscar Ortiz, si vol contestar respecte a l'esmena que proposa el grup socialista.
Com a grup municipal portem treballant aquesta moció possiblement uns 2 mesos i mig, 3. La vàrem presentar a instància a la celebració del ple de novembre. Hem anat treballant conjuntament amb la regidoria de benestar d'aquest ajuntament, amb la taula del tercer sector que s'ha anat reunint en el marc de la comissió pertinent, i hem cregut ja convenient doncs poder arribar a donar resposta a una de les qüestions que creiem és necessària. Els acords que avui es recullen contemplen el que vigentment s'està celebrant en molts municipis, sense anar en detriment de la salubritat pública ni de les condicions dels aliments, i per tant no tindríem cap problema en la part expositiva del text en què no surti, però no modificaríem els texts dels 3 acords avui a aprovar, perquè justament hi ha un treball de profunditat, hi ha un treball d'assessorament, hi ha un treball d'arribar d'acords que avui ja suposaria continuar allargant el que considerem és donar resposta, el que considerem que prioritàriament és el que s'ha de fer, és que és donar resposta avui dia a una necessitat. Per tant, ens mantindrem en els 3 acords.
Gràcies. Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Senyor Núria García, endavant.
Ai, no se'm sent, no? Bé, doncs això, que acceptem la part expositiva, que es retiri aquesta frase, però que en els acords acceptem que quedin igual. Per tant, votarem a favor.
Gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Marc Martínez, endavant.
A veure, abans que res, jo vull agrair a la CUP el que hagi servit de revulsiu per poder treballar aquest tema en profunditat, no amb el mateix acabament seu, sinó amb un altre que vull, diríem, defensar o exposar. No se'ns escapa a ningú dels grups municipals de l'equip de govern que no ens fa gens de gràcia el tema de tenir que decidir quins són els productes que estan bé i que estan malament o deixen d'estar, ni els perills que això comporta, ni des de Sanitat, ni des d'altres grups, ni des de la mateixa regidoria de Benestar i Família han considerat que aquest tema era molt perillós i que millor no tocar-lo. Bé, aleshores, aquest és un tema per un costat. La valoració política que fa l'equip de govern no és excel·lent en aquest tema. I després hi ha un altre tema que vull deixar clar, que o no es van enterar els membres de la CUP que van venir a la reunió del tercer sector, o no li han passat bé al redactor d'aquesta moció final. I és que la taula del tercer sector es va debatre aquest tema molt en profunditat i també es tocava en puntetes la qüestió de recollir tot aquest material, emmagatzemar-ho, distribuir-ho i tot això. No es veien en cor. Deien, ui, 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 ja fem una miqueta de cosa d'aquestes i en tenim prou. Per un altre costat, i aquí està la cosa més important per a la Benestar i Família i per la taula del tercer sector, és que el membre que va venir de la taula del tercer sector de l'autonomia, és a dir, de Barcelona, que hi ha una taula de tercer sector a un nivell supramunicipal i supraprovincial, doncs el representant que va venir per dinamitzar la taula del tercer sector d'aquí, que vam convidar a l'Ajuntament, a dir que vingués algun representant d'una taula del tercer sector molt forta perquè dinamitzés la pròpia, no nosaltres, l'Ajuntament, sinó la taula es dinamitzés a si mateixa. Aquest senyor, que és representant de la Creu Roja també provincial, ens va oferir que podríem comptar amb el servei que la taula del tercer sector autonòmic està fent a nivells de les grans superfícies. Està treballant molt intensament i està aconseguint que els aliments siguin de primer ordre, siguin, diríem, capaços de poder-se repartir amb tota tranquil·litat i vehicular-los cap als ajuntaments. Clar, nosaltres, i la Creu Roja i també la mateixa Càritas i tots els altres van dir, genial, si podem aconseguir que des de la taula del tercer sector d'autonomia ens passin l'alimentació cap al nostre tercer sector, doncs meravellós. I vam acordar això, que seria encarregar a la Creu Roja de Barcelona que tramités les nostres sol·licituds d'aquest tipus i que ens passessin tota la informació per a veure quines supermercats o quines empreses d'aquestes eren més prolíferes i estaven més d'acord en col·laborar amb els estaments de la ciutat. Aquest va ser el compromís i aquest va ser l'acord que va prendre la taula del tercer sector. Per això m'ha sorprès una mica que insistissin en aquest model, en aquest model d'emoció. Pensava que o en faríem una de diferent o, com a mínim, recolliria dir si això no pot ser que ho faci el que es va acordar en el tercer sector, que estàvem nosaltres i estàvem tots. Aquest tema es va assumir també des de la pròpia CUP, dient que sí, que estàvem d'acord amb aquesta d'allò i que insistien en que si l'ajuntem faria tot el que podria. Clar que farem tot el que podrem. I si hem d'anar a Barcelona a la taula del tercer sector autonòmic per ficar que Sitges sigui important, també ho farem. Però el que no podem és entrar amb la que ja havíem dit, que teníem molta reticència amb lo del tractament de l'aliment que es llença, que no es llença, es deixa de llançar, i que amb això no hi entraríem, no? Ja li vaig dir l'última vegada que els nostres diríem partits polítics, grups municipals de l'equip de govern, no ho veien gens clar i que aniríem a veure com podíem fer-ho perquè això tirés endavant. I per això he dit que al principi que agraeixo a la CUP haver estat un revulsiu en aquest tema, perquè finalment anirem sobre pas segur a les grans companyies i tractarem el tema d'una altra manera. i jo confio que aquesta altra també manera serà més positiva i com a mínim no haurem de patir amb els que si està caducat o no està caducat o deixa d'estar caducat. Això és el que es va acordar i això és el que ens encetarem. Per tant, nosaltres, l'equip de govern, o sigui, els partits que composem, votarem en contra de la moció, però agraïm de bona fe el revolució que ha significat que la CUP ens entén aquest tema i l'haguem tractat a nivell de Creu Roja, a nivell de Càritas i a nivell de tota la taula del sector amb molta profunditat. Han sortit altres problemes que un altre dia parlarem, com per exemple la de l'alimentació i l'esmorzar dels escolars i tal, que es va discutir en profunditat amb un altre tema. Però això s'ha tractat de debò amb molta seriositat i nosaltres lamentem tenir que dir no a la seva moció, però al mateix temps agraïm que hagi servit per com a revolució, insisteixo, per anar un pas molt millor endavant i més satisfactori per tots nosaltres, que crec que també ho poden ser per vostès, eh? I res més, nosaltres ja no...
Moltes gràcies, senyor Marc Martínez. Més intervencions dels grups? Senyor Òscar Ortiz, endavant.
Veient doncs, que procedirem a la votació ja d'aquesta moció, simplement com a grup municipal ens agradaria doncs, tancar el nostre torn de paraula lamentant que d'inici ja hi havia coses que no ens portaven en la seguretat absoluta a tots els grups a poder fer una aprovació. Després d'aquestes negociacions, després d'aquest treball profund que hem fet pel bé de poder donar resposta i poder donar cintura política a una necessitat que té la població, que el que hem de fer és apropar-nos absolutament i donar respostes concretes i viables com ho estem fent ara en aquesta moció, el que interessa és justament això, que puguem donar com a representants polítics que som una resposta i un cop de cintura àgil per no anar, com sempre, un pas enrere de la societat amb les qüestions. Per tant, lamentem molt aquests motius que ara portaran a que la nova majoria votin en contra. Per tant, estem veient que tenen poca cintura política. Està molt bé el que ha dit de que la taula del tercer sector autonòmica doncs, hi pugui entrar, però nosaltres, per sort, tenim una taula del tercer sector a Sitges que és capaç de poder fer coses i, per tant, lamentem també que s'hagi estat endarrerint el debat d'aquesta moció per finalment doncs, acabar-hi votant en contra. Gràcies.
Gràcies, senyor Oscar Ortiz, senyor Marc Martínez.
Finalment, crec que la taula del tercer sector ha parlat i ha dit que volia i ho està dient. Ara, si vostès no volen sentir d'aquesta manera, és el seu problema. Però nosaltres no ens tanquem a les necessitats d'aquest poble, ni molt menys. El que volem és donar-ho amb seguretat i donar-ho bé i amb l'abundància que convingui i amb totes les prestacions i dignitat de les persones. No anirem als contenidors a buscar coses, no hi anirem. I ja està. I volem anar on estiguin els productes bé diríem, satisfer el nostre poble. I això no m'agrada gens que digui és que no tenen sensibilitat. Mira, en tenim tant o més que vostès. Tant o més. I si vostè vol anar a un contenidor, vagi. Però escolti'm, jo el que vull és que la gent que nosaltres donem alimentació, sigui a Benestar Família o sigui a Càritas o sigui on sigui, estigui perfectament en condicions. I si això no li sembla bé, doncs és el seu problema. Però nosaltres no ens morem d'aquí. Intentarem fer tot el possible perquè hi hagi el major nombre d'aliments i de quantitat i de dignitat. Però el que no farem serà fer unes experiències que... I després una altra cosa, em sap creu dir-ho també, però molta de la gent que recull els contenidors no és de Sitges.
Gràcies, senyor Marc Martínez. Última intervenció, senyor Òscar Ortiz.
Sento molt, senyor Marc Martínez, lamentar que, primer de tot, quan agafen el seu discurs i personalitzen la meva figura, jo estic presentant aquí una moció de tot un grup municipal que el que intenta és donar resposta a una necessitat de la societat, i el que vostès encara no han entès és que no han d'anar vostès a recollir els aliments als contenidors ni l'Ajuntament a través de les vies que sigui a buscar els aliments als contenidors. Aquesta moció el que pretén des de fa 3 mesos és evitar l'actual política de les grans superfícies d'alimentació que també són causants d'aquesta crisi, que també són causants d'aquest model en el que vivim, de consum, exhauriment de coses, restitució de coses, excedent de coses, llançament de coses, desaprofitament de coses. És, per tant, anar a perseguir aquest sistema que ens està duent o ens està duent a la inviabilitat, al consum absolut de tot. Per tant, lamentem que haguem tingut que estar fent una feina de molt grat i en profunditat per arribar a veure una votació contrària. Per tant,
Entengui vostè que no estem demanant que s'hagi d'anar a recollir els aliments als contenidors. És justament demanar que aquestes polítiques tan ferotges que s'estan duent a terme i que no volen canviar, per favor, que aquestes qüestions vagin canviant una mica pel bé de tothom. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Escalotit. Jo penso que el regidor ha deixat ben clar que una votació en contra del contingut de la moció no vol dir que no es facin aquestes coses que vostè diu de combatre aquestes situacions tan, tan desagradables i que diguem, rebaixen tant la dignitat humana. Lògicament aquest govern hi actuarà, però com ha dit el regidor, i d'acord amb les converses que hi ha hagut amb la taula del tercer sector de Sitges, es faran en unes altres instàncies i evidentment anant on realment es prenen les decisions de les empreses, que és al capdamunt de les empreses de les grans superfícies que també tenen establiments a la nostra vila, no? Creiem que pot ser la manera més operativa i que pot a més garantir els mínims de qualitat i de, diguem, per no entrar en terrenys pantanosos de la salut pública, que no seria pas l'objectiu de tot plegat, no? Per tant, hi apostem i continuarem treballant, i sobretot això, perquè a la taula del tercer sector l'hem escoltat i la taula del tercer sector ha opinat i en aquesta línia doncs, també s'ha expressat.
Onze i 33 minuts del matí. Acabem d'escoltar doncs, el debat que generarà, en definitiva, Joan, com dèiem, la no aprovació d'aquesta moció que presenta la CUP.
Efectivament, i és la darrera de les mocions. Ens queden les preguntes. No sempre tenim temps, de fet gairebé mai tenim temps d'escoltar les preguntes dels grups municipals, i en moltes ocasions doncs, ens hem de limitar a un breu resum. Avui hem entès que, doncs, donada la longitud més petita del ple, doncs podíem fer aquest extraordinari i col·locar doncs les diferents preguntes que van presentar els grups municipals. Per una entrada, la CUP, entre altres coses, va preguntar per aquesta reforma de l'administració local. L'alcalde va contestar més o menys el mateix que en la roda de premsa que passava la setmana passada, en aquelles declaracions que va fer sobre que entén que és una competència catalana i que, per tant, estan expenses del que digui la Generalitat. També sobre les denúncies de Rocamar, de vessaments d'aigües fecals. Sembla ser que és tot a terme de Sant Pere de Ribes, segons va dir Lluís Mercè, sobre unes pressions que haurien rebut veïns dels pisos de lloguer de la Caixa perquè doncs, abandonin els seus habitatges. Va dir Elena Redondo que el control que té l'Ajuntament sobre les promocions privades és limitat, però que en qualsevol cas doncs, s'estudiarà i es preguntarà a veure doncs, què hi ha de tot plegat. Sobre un dels temes que preocupa les entitats esportives, aquesta taxa que la regidoria d'esports doncs, vol tirar endavant. Després va dir Vinyet Lluís que l'anàlisi de les despeses s'està fent actualment, però que en qualsevol cas no es cobrarà encara durant el primer trimestre, i que, malgrat que no està tancat l'anàlisi de les despeses, sortirà aproximadament per 3 euros per mes i per nen d'ús de les instal·lacions, el que permetria cobrir entre un 8 i un 9% de la despesa. És a dir, que va dir Vinyet Lluís que no és que amb aquestes taxes es cobreixi doncs tota la despesa. També va fer preguntes a Òscar Ortiz sobre la mobilitat de l'estació. Sembla ser que està tot subjecte a la redacció del futur pla de mobilitat. Sobre la plataforma, sobre la propera reunió amb la plataforma o com està l'estat de la reunió. També després el PSC preguntava a Ricardo Vicente sobre el mateix tema. Va dir l'alcalde que el diàleg, que en principi està engegat i funciona de manera més o menys fluida després doncs, els entrebancs inicials, té previst la propera reunió el 4 de març, és a dir, si no recordo malament, la setmana que ve.
Correcte.
I bé, també va preguntar Òscar Ortiz sobre si s'ha acomiadat alguna persona del Cerculet, ara que hi ha ja en funcionament la nova empresa. Sembla ser que no s'ha acomiadat ningú, s'han subrogat tots els contractes. I bé, una que ens va cridar molt l'atenció sobre Carnaval, que Lluís Mercè va dir que aquest any s'havien recollit 100 tones menys d'escombraries.
100 tones menys?
Menys. Mm-hmm. Això vol dir, doncs, bàsicament, que hi ha hagut menys gent,
menys volum de gent, sí, sí,
en aquest carnaval. Aquestes són les preguntes de la CUP. Després de també uns precs del PSC van venir el torn de preguntes i ens, bé, bàsicament ens varen cridar l'atenció dos aspectes. Un, important, el que dèiem just al principi, sobre els museus, aquest informe desfavorable de la modificació de les obres de reforma dels museus. Doncs va explicar Miquel Forns que el 12 de març tindrà reunió al Consell del Consorci, en el qual la Diputació ha d'informar a la resta de membres d'aquest consorci, i que en qualsevol cas l'obra no s'ha aturat. I també ens va cridar molt l'atenció una pregunta sobre l'enllumenat del rugby. Sembla ser que l'enllumenat del rugby, doncs, està a les fosques, i és perquè han robat els fils de coure.
Vaja.
Un altre, doncs, aquesta lamentable xacra que es pateix, doncs, sovint, no només de l'enllumenat del rugby, sinó també del camí que va fins a Santa Bàrbara des del rugby. Doncs bé, s'està esperant a que s'activi el pressupost, bé, s'acaba d'activar, i aleshores, doncs, l'Ajuntament podrà comprar el fil necessari, doncs, per poder subsanar aquest problema. Són les preguntes, com dèiem, per una banda de la CUP i per una altra del PSC.
Aquests dies estem observant que hi ha la proposta d'un avantprojecte de llei de reforma de l'administració pública local. Aquesta reforma que propulsa el Partit Popular, segon partit de l'Ajuntament a Sitges, ens afectarà a tots, suposant la pèrdua de competències del nostre Ajuntament en serveis socials, sanitats i educació. Tenen alguna postura al respecte com a govern municipal davant l'aprovació per part del Consell de Ministres del Govern de l'Estat espanyol de l'avantprojecte de llei de la reforma de l'administració local?
Vol preguntar alguna cosa més sobre la reforma o és només aquesta? Bé, doncs com a administració local de Sitges, que som, estem pendents de la modificació o de la proposta, més ben dit, modificació de la proposta de llei local i de finançament del món local que es farà al Parlament de Catalunya. Perquè li vull recordar que a Catalunya tenim competència exclusiva en administració local, i per tant, si ens hem d'esperar, alguna cosa és el que surti la proposta catalana a la nova llei d'administració local. Per tant, estem a l'espera de que surti, i com que aquesta és la llei que ens competeix, doncs esperarem a fer una valoració que tinguem la nostra pròpia.
Fa 3 setmanes els veïns de Rocamar ens van fer arribar una denúncia que han posat els Mossos...
Rocamar ha dit.
Sí. Una denúncia posada als Mossos d'Esquadra, en la qual es denunciaven vessaments continuats d'aigües fecals des de fa anys a la Riera de Ribes, que passa pel nostre municipi, també. La mala construcció i el nefast manteniment de les canalitzacions que van a la depuradora, que són propietat de l'Agència Catalana de l'Aigua, provoquen, quan hi hagi pluges abundants, les aigües fecals sense tractar que van a la depuradora vessin per sobre les tapes del registre en una zona catalogada com a espai de la xarxa Natura 2000. Davant d'aquests fets i tenint en compte que part de l'espai afectat es troba en el municipi de Sitges, fem les següents preguntes. Són coneixedors d'aquesta problemàtica? Quina postura tenen davant d'aquests vessaments? S'han posat en contacte amb l'Agència Catalana de l'Aigua per denunciar la situació? Han contactat amb l'Ajuntament de Ribes i les Roquetes per fer un front comú? I finalment, quines seran les seves actuacions a partir d'ara davant d'aquests vessaments en un espai de la xarxa Natura 2000?
Li contesta el senyor Lluís Mercè.
En primer lloc, senyor Òscar, l'Agència Catalana de l'Aigua està al corrent d'aquest vessament puntual que fa uns mesos ha vingut amb el terme municipal de Sant Pere de Ribes, mai amb el terme municipal de Sitges, que quedi clar. Bueno, les riades, pues, ha vingut una, ha vingut una, però res més, vull dir, a la depuradora no arriba aquestes aigües fecals, vull dir, no van a parar a Mart, una vegada, em sembla que tinc entès, i la que té que posar ordre aquí és l'Agència Catalana de l'Aigua, que realment, pues, en Sant Pere de Ribes és el que li competeix el tema d'arreglar aquesta tuberia o l'Agència Catalana, i això és el que estan discutint entre els ajuntaments, vale? Vull dir, jo no li puc dir res més. Vaig veure l'altre dia l'Eco que sortia, o no sé a on, si a l'Eco o al Facebook, que sortia aquest tema, però nosaltres es vam preocupar d'aquest tema perquè basaments a dintre de les nostres, de pura, diguem, a impulsió, pues no tenim aquests problemes. I no li puc dir res més, perquè no sé res més.
Gràcies, senyor Lluís Mercè. Seguim endavant. Senyor Òscar Ortiz, punxi el preti, vull dir, premi el...
Exacte, gràcies. El sentia. Davant d'aquesta modificació, doncs, es perdrà l'habitatge de protecció oficial que estava programat pel barri degut al canvi cap a sòl comercial. Des de la CUP estem lluitant i seguirem lluitant perquè aquest projecte no tiri endavant. Tanmateix, voldríem preguntar, tenen plantejat vostès reubicar aquest habitatge de protecció oficial en una altra zona del barri de la Bòbila o el volen eliminar?
Sí, li contestarà la regidora Elena Renondo. Endavant.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Bé, la previsió de sostre residencial en aquest sector era molt baixa. Entenem, i havent-ho treballat amb l'Agència d'Habitatge, doncs que el PP1, el pla parcial que uneix Plana Oest i les dues Santa Bàrbares, contempla prou previsió d'habitatge de protecció oficial per fer front a les necessitats que un municipi com Sitges té. A més d'habitatges de protecció oficial d'obra nova, també doncs, estem treballant amb altres línies que crec que garanteixen amb prou les necessitats que pot tenir el municipi de Sitges. Gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Senyor Òscar Ortiz, endavant.
També relacionat amb l'habitatge, ens han informat que alguns inquilins dels pisos de promoció d'habitatge de lloguer, presentada com de protecció pública amb finalitats socials feta per la Caixa, en conveni amb aquest Ajuntament, a la zona compresa entre els carrers de Santa Bàrbara i el camí Capellans, la zona propera al camp de rugbi, s'estan rebent pressions des de la Caixa perquè abandonin els seus habitatges malgrat tenir contracte en vigor. Preguntem si coneixen aquestes persones afectades i si saben en quina situació es troben i tenen previst alguna actuació per garantir els drets dels i les sitgetanes acollides a aquella promoció que es va desenvolupar en conveni amb l'Ajuntament.
Senyora Elena Redondo, endavant.
Gràcies, senyor Batlle. Doncs no en teníem cap coneixement de que s'estigués produint aquesta situació. Intentarem posar-nos en contacte doncs, amb veïns afectats perquè ens exposin quina és la problemàtica i poder intervenir si és el cas. Gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz, si vol continuar.
Tot i que la regidora ens confirma que no en tenen coneixement, deixarem d'efectuar doncs, una de les preguntes o alguna de les preguntes, però proseguiré. Si aquells habitatges deixessin de tenir funció social a través del règim de lloguer de protecció pública, com s'ha compensat la reserva de sòl i habitatge dedicat a l'ús social o de protecció pública? Es compleixen els mínims establerts per la llei, doncs?
Senyora Elena Redondo.
Sí, gràcies. Doncs bé, sí, tot això, senyor Ortiz, és un drama. De fet, en els últims anys s'han desenvolupat molts sectors nous a Sitges i no hi ha una sola promoció pública d'habitatges de protecció oficial. La majoria, bé, totes les promocions que s'han desenvolupat han estat promocions privades. I això ens porta a la problemàtica de que el control real sobre aquestes promocions doncs és un control limitat. No tenim la mateixa potestat de poder incidir sobre una promoció que és pública, que és propietat municipal, que sobre una que és privada, si bé té unes limitacions que la llei marca. Per tant, doncs, dintre els marges que nosaltres tenim, incidim al màxim, havent fet, doncs, si detectem que hi ha incompliments de la llei, denúncies a l'òrgan competent perquè actuï, però, com bé repeteixo, doncs el nostre marge d'actuació doncs, tristament és limitat. Gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz, si vol continuar.
Faríem, doncs, dos precs, demanant que ens facin arribar l'expedient urbanístic complet del pla de desenvolupament de la Plana, sobretot dels carrers compresos, doncs, entre Santa Bàrbara, Camí Capellans i Víctor Balaguer, inclosos els informes d'intervenció del Departament d'Urbanisme i de la Secretaria de l'Ajuntament. També fem un segon prec, que és demanar el conveni de l'Ajuntament amb la Caixa o amb l'entitat derivada per a l'edificació d'aquella promoció d'habitatges. Gràcies. Hem llegit a la premsa que recentment s'ha celebrat una assemblea de l'Associació de Municipis per la Independència, Vilanova i la Geltrú. Preguntem pels acords a què es va arribar a la reunió i fem un prec també demanant que ens facin arribar les actes de les reunions als diferents grups municipals, si això és possible. Gràcies.
Perdoni, l'últim no l'he entès. Les reunions dels grups municipals, això és una cosa privada. Ah, els grups municipals, ah, perdó, havia entès dels grups,
no,
sí.
La documentació resultant, si ens la podríem fer arribar als grups municipals.
De l'assemblea, l'acte de l'assemblea, vol?
De les actes i les reunions celebrades en l'Assemblea de Municipis per la Independència.
Molt bé, quan les facin arribar a l'Ajuntament, doncs les derivarem als grups municipals.
Per tant, dels acords que hem preguntat si en tenien coneixement, no.
Digui?
Quan hem preguntat pels acords al qual es va arribar a la reunió, com que no tenen les actes, encara no ho saben.
No, sí, l'acord sí que el sabem.
Sí.
No li podem potser donar el detall de moltes coses, però l'acord sí, senyora Elena Redondo.
Aquesta és la pregunta que fem com a grup municipal. Gràcies.
Estava distret, doncs. Senyora Elena Redondo, si vol contestar.
Sí, gràcies. Doncs en l'assemblea es van tractar diversos punts al voltant del pressupost de l'associació, de temes diversos de funcionament, i bé, era un seguit de punts bastant extens. El que pregaria és que li poguessin fer arribar per escrit, doncs, tots els acords als quals es va arribar. Gràcies.
Molt bé, seguim endavant.
Quins actes es duran a terme a Sitges organitzats per part de l'Ajuntament amb motiu del 8 de març, Dia de la Dona Treballadora?
Sí, li contestarà el senyor Marc Martínez. Tot i que ja li dic que són uns quants actes, potser serà millor que li fem arribar tot per escrit, però de totes maneres el senyor Marc Martínez li comenta per sobre. Sí.
A veure, enumerar-los tots em resulta difícil perquè està a impremta i es farà una... com es diu això? Que es posa en l'eco, una encarta en l'eco. Hi haurà uns cartells amb totes les actuacions que hi haurà. En aquesta celebració hem defugit, com a Benestar i Família, hem defugit d'un acte, diríem, del cap de la vila llegint un manifest i això. No ens ha semblat que havíem de canviar la història i vam fer una cosa que em sembla que ha estat en principi un èxit, i és que vam reunir a totes les entitats que vam voler, els vam dir que volíem fer que cada entitat pogués fer un acte sobre aquest dia, i que teníem la setmana abans i la setmana després, quasi tothom ha anat la setmana després, en què es fes alguna activitat. Les dones, la societat de les dones de Sitges, doncs igual fan una mostra de, juntament amb altres societats, una mostra de matonalitats, de coses d'aquestes, que es posaran en el Miramar el dia aquell, estaran exposades en tots els baixos. Esports farà una sèrie de coses, les escoles faran unes altres, el jovent farà unes altres. En principi em sembla que són, no sé, si una vintena de societats que faran coses. És a dir, no és l'acte que fa l'Ajuntament, sinó que és Sitges que irradia, doncs, el Dia de la Dona amb tota la seva amplitud, i col·laborant-hi tothom, No es tracta de fer, diríem, grans coses. També hi ha un acte central, evidentment, perquè hi ha a les 6 de la tarda del dia 8 inaugurarem l'exposició dels manualitats i del que hagin fet a les escoles i el jovent i qui sigui, estarà tot als baixos de Miramar, i a les 7 hi haurà un debat en què tres dones explicaran què han fet personalment en la vida per arribar a ser el que han estat i el que són, diríem, no? Les tres viuen a Sitges i les tres són un model de dona, un model molt bo. Aleshores, jo moderaré, evidentment, però elles faran el debat. Després de fer la seva aportació, la seva dissertació, hi haurà un debat en què es podrà parlar de tot el que convingui, i després, doncs, farem la típica
copa de malvasia amb una mica de coca, que és el que arribem. No arribem a més. Per tant,
gràcies.
Ara, sàpiga que és un conjunt d'allò que hi haurà l'encarte, hi ha moltíssima gent que col·labora, moltíssima gent que fa coses, i penso que és la manera de fer arribar les idees. No llegim només un manifest, perquè jo ho vaig fer l'any passat, però vaig dir, no, això ho hem de canviar. Aquí hem de fer que tothom faci coses i, tothom, i que els jovent i que els nans us donin compte de que és una cosa important, la dona. I quan farem el mateix, o més, quan arribi la violència de gènere en el seu moment. Crec que és una altra història la que hem de fer. Hem de fer que tota la ciutat d'alguna manera vivi amb aquestes idees. Si no, llegir un manifest que pot quedar molt maco perquè ho fa l'Ajuntament solemnament, però no va més enllà dels nassos, i això no ens interessa. Per tant, no li puc dir tots els actes, ja he dit uns quants, però segur que quan vegi tot el programa que hi ha en l'encarte, i a més hem volgut que figurin les entitats, i figurin el seu logo, i figurin això, perquè són la ciutadania, i això és important que es vegi. Per tant, ja ho veurà. I evidentment convidem a tothom als actes, està claríssim, no?
Som-hi, endavant.
Gràcies, ens donem per satisfets doncs, que hi pugui haver una celebració tan reeixida del Dia Internacional de la Dona, però reivindiquem que la lluita contra el patriarcat és cada dia, els 365 dies de l'any. Per tant, gràcies pel convit, per això també als actes. I si ens ho vam fer passar per escrit, també els hi agrairem. A través de les declaracions a Ràdio Maricel, fetes el mes passat per la regidora Vinyet Lluís, ens hem assabentat que les entitats culturals i esportives hauran de pagar per fer ús de les instal·lacions esportives. Tenen previst quants diners ingressaran en aquesta taxa?
Senyora Vinyet Lluís, si vol contestar, si us plau.
Perdó. A veure, en principi ara s'estan acabant de fer tots els anàlisis de les despeses que hi poden haver en quant a serveis com és el llum, el gas, l'aigua, també imputar part de les persones que fan el manteniment d'aquestes instal·lacions, i quan tinguem això ja fet farem una reunió amb totes les entitats per informar-los. De tota manera, aprofito la vinentesa, i aquest cap de setmana que hi havia unes pancartes on te posaven el meu nom i on te deien llocs que jo haig de cobrar i que no són instal·lacions esportives, m'agradaria que les persones que fessin aquestes accions sapiguessin qui és cada regidor i qui és les competències de cada regidor. En principi, sí que el que volem dir és que aquest primer trimestre evidentment no es farà fer sent aquest pagament, i una vegada ja fem les reunions veurem com muntem tot aquest afer. Gràcies.
Gràcies, senyora Vinyet Lluís. Seguim endavant. Més preguntes?
Com que sentim que ha dit que quan tinguin tot això tenen pensat fer una reunió, aquesta era la pregunta de si tenien pensat fer-ho, i per tant doncs me la salto i passo a la tercera, que és finalment, consideren que en alguns casos les taxes són iguals a les minses subvencions que reben les entitats, també preguntem si no creuen que el fet de posar aquestes taxes minvarà el desenvolupament d'entitats esportives i culturals independents de Sitges.
Bé, nosaltres els estudis que estem fent, evidentment, no és per fer pagar tots aquests serveis, sinó és un inici, perquè creiem que tot i siguent unes instal·lacions esportives que són públiques, la fa servir un grup de gent. Poder entre els pavellons i el camp d'Aiguadols, doncs hi ha unes 1.000 persones, quan de fet tots els sitgetans estan també col·laborant en aquestes despeses que són molt importants. I aquestes despeses, amb aquesta recaptació de diners que surten així, ara ja dic que falta encara acabar-ho de definir, uns 3 euros al mes per nen que tenen, que fan esport, tampoc no és una cosa exagerada. Representa que ens ajuden amb un 8 o 9% per fer el pagament o fer complement d'aquesta despesa que tenim, que crec que és molt important.
Gràcies, seguim endavant.
Algunes vegades coincideixen a la parada del bus de l'estació
varis autobusos tant urbans com interurbans saturant la parada amb la conseqüent caravana de cotxes al carrer Artur Carbonell, arribant fins i tot a Can Perico en ocasions. El problema dels autobusos s'hi suma també que constantment hi ha cotxes parats davant de l'estació degut a la gent que va a buscar el tren que venen a recollir a l'estació, provocant doncs també dificultats de trànsit. Pensen fer alguna actuació per tal de millorar la mobilitat i l'aparcament momentani del vehicle privat a l'estació?
Li recordo que estem pendents del resultat del pla de mobilitat i per tant tot això s'està estudiant, s'està incloent dintre del Pla General de Mobilitat del municipi, que està en plena redacció, en plena anàlisi, i per tant tot això ho tindrem quan el pla estigui acabat. En tenim per uns quants mesos encara.
Quina és la postura del seu govern, senyor Batlle, en relació a la futura gestió de les zones blaves de Sitges?
Bé, doncs l'informarem oportunament quan el govern hagi pres una decisió. Probablement en junta de portaveus. No li dic que sigui la propera, eh? Quan s'hagi pres una decisió, doncs... Penso de totes maneres que això ja ho vam comentar, eh?
No ho recordo.
No? Doncs va.
No ho poso en dubte, però per això faig la pregunta. Quina valoració fan de les reunions que han tingut amb la Plataforma per uns impostos i serveis justos? Tenen previst recollir alguna de les seves demandes?
Bé, doncs penso, si no recordo malament, que estem ara convocats pel dia 4 de març doncs per seguir doncs, amb el diàleg que mantenim Plataforma i Govern a l'entorn dels impostos i uns serveis justos. Per tant, el dia 4 de març, si no recordo malament, tenim una nova reunió.
En el procés de canvi d'empresa concessionària per la gestió de la llar d'infants del Cercolet, s'han subrogat tots els contractes laborals de les treballadores o s'ha acomiadat alguna?
Senyora Villalluís, si vol contestar, davant.
Gràcies, senyor alcalde. No s'ha acomiadat a ningú, s'ha subrogat tot i en aquest moment estem fent una altra vegada, una vegada més, estem preparant una licitació perquè no continuïn en aquesta pròrroga forçosa la llar d'infants del Cercolet. Gràcies.
Gràcies, seguim endavant.
Doncs en aquest sentit fem un prec perquè ens facin arribar el plec de condicions a signar amb la nova concessionària. Podríem saber quina és la xifra de pisos buits que té registrat a dia d'avui l'Oficina Local de l'Habitatge?
Senyora Elena Redondo, si li farem arribar per escrit, perquè ara mateix aquesta xifra no la disposem.
I quin és el nombre d'habitatges registrats sense vendre que hi ha a Sitges?
Tampoc ho tenim la dada en aquest moment, li farem arribar.
Davant les notícies de que algunes empreses de tractament i recollida de residus en d'altres municipis s'ha detectat que es barreja el rebuig i la matèria orgànica en un mateix camió quan es recullen els diferents contenidors, ens poden vostès assegurar que no succeeix en el cas de Sitges i que, per tant, si no succeeix, la barreja en el camió es porten aquests residus en una planta on manualment el personal adequat fa la tria d'aquests residus?
Senyor Lluís Mercè, si vol contestar, sisplau.
En principi no em consta que no es faci individualment cada una de les recollides, sigui la selectiva. Vull dir, es porta al Prat, que és on està la planta, i allà, pues, no sé, hi ha el procediment que fan allà dintre, però si ho fan manual o ho fan mecànic no ho sé, però que aquí, vamos, no tinc constància que es faci dues recollides a la vegada, sinó cada una es fa sigui cartó, sigui plàstic o sigui vidre, no? Vull dir, no em consta.
Seguim.
Fem un prec i així ens podrien donar doncs les xifres de tones d'escombraria estructurades i tipificades que es recullen a Sitges. I un altre prec que faríem és, veient que es garantitza la recollida adequada amb el camió, demanar-li al regidor si es pot assegurar que la planta del Prat no es fes la barreja de residus. Gràcies.
No, a veure, la planta del Prat no la domina l'Ajuntament de Sitges. Jo no sóc ningú per anar a la planta allà, serà Ecoembres, o a la planta que tingui concessionada Ecoembres, per aquest tema. Jo no pintem res, jo li puc donar tot el que nosaltres fem aquí al municipi. A partir d'aquí vostès tenen representació al Parlament de Catalunya, doncs demanin des d'allà, perquè des d'aquí jo no tinc cap potestat per poder fer, perquè a més, vull dir, sóc impotent per trobar allà si la planta ho fan a mà, o fan mecànic, o fan, no ho sé, vale? Perquè clar, vull dir, jo no arribo més aquí. Jo li puc donar totes les dades que tenim aquí, ja li vaig donar l'altre dia que aquest carnaval s'han fet 100 tones menys de porqueria, sigui vidre, sigui cartró i sigui tant de voluminosos com de vull dir, totes són 100 tones menys que ha vingut. Jo no tinc cap problema en donar-li totes les dades de l'any passat del que s'ha recollit a aquest poble, perquè les tenim, vull dir, cap problema, li faré arribar i s'ha acabat. Però vull dir, no em demani coses que no estan al nostre abast. Gràcies.
Gràcies, senyor Lluís Mercè. Més preguntes?
Gràcies. Voldríem saber els resultats de si els Mossos d'Esquadra van imposar sancions administratives per tinència de substàncies estupefaents a clients i locals d'oci nocturn durant el 2012.
Qui contesta, el senyor Carretero?
Suposo que sí, però ja li farem arribar per escrit les dades concretes, perquè ara mateix no li puc contestar amb una exactitud.
Gràcies.
Endavant.
Suposo que també per escrit ens donaria per satisfets, no cal que ens ho respongui ara si no ho té, però quin pla s'ha dissenyat pel 2013 des de la Regidoria de Governació per tal de dur a terme controls periòdics de seguretat per prevenir el tràfic de drogues o les baralles a la via pública?
Senyor Carretero, si vol contestar.
Li farem arribar per escrit, però li recordo que la competència de seguretat és dels Mossos d'Esquadra, encara que nosaltres col·laborem amb ells en aquests dispositius. Ja li faré, perquè de fet sí que es fan dispositius conjuntament amb Mossos d'Esquadra, i en tot cas li farem una contestació per escrita tècnica, perquè el que vostè de fet vol és això. O sigui que ja li farem un informe o una resposta escrita.
Gràcies, senyor Carretero. Senyor Òscar Ortiz, si vol continuar.
Gràcies. Vam poder observar en una foto d'anúncia apareguda al diari La Vanguardia que s'han produït abocaments il·legals de runa a la zona entre els miradors de les costes de la C31. En tenen vostès coneixement? I si en tenen coneixement, quines mesures podem adoptar a l'Ajuntament?
Bueno, en principi estan retirades, ens les trobem allà i les retirem. Vull dir, quines mesures? No ho sé, enganxar el senyor que les tira, perquè són uns sacs d'Igualada que deu estar fent alguna xapussa per aquí i ens ha tirat primer al pas de la Maradona i després ens ha tirat al mirador de Garraf. Vull dir, no sé, si algú dona alguna matrícula, que passi per allà, o la policia, però no sé quina mesura més, com no posem allà. Aquest senyor s'haurà acostumat a dir, bueno, doncs m'ho posto altre, aparco, i han tirat uns quants, i a més són molt empipadors de retirar, perquè aquest sac es trenquen i després es té que recollir tot manualment allà, perquè s'exploten, vull dir, es rebenten. D'acord?
Molt bé, gràcies, senyor Lluís Mercè. Senyor Òscar Ortiz.
Gràcies. Veïns del carrer Felip Masó ens han fet arribar una queixa, i és que s'ha instal·lat una pilona gairebé a la cantonada del carrer Pompeu Fabra que dificulta la circulació dels cotxes que habitualment pugen del Joan Maragall fins passant pel Felip Masó fins al Pompeu Fabra. Aquesta pilona considerem que està mal instal·lada i que obliga a que els cotxes passin per un estret pas en cas de que el vehicle de l'esquerra estigui adequadament estacionat com li pertoca. Veient la perillositat de que un cotxe estacionat pugui rebre un cop o una ratllada, hi ha molts usuaris que aparquen el seu vehicle damunt de la vorera esquerra, sentit Pompeu Fabra. Això provoca la queixa de molts veïns que tenen la seva entrada a l'immoble en aquesta vorera perquè es troben vehicles que els dificulten molt la sortida o l'entrada de casa seva. Per tant, demanaríem, fem un prec, de que aquesta pilona pugui ser retirada i per tant tornar a permetre que els vehicles puguin circular com cal pel carrer i per tant no obliguin els vehicles estacionats a aparcar damunt de la vorera per evitar cops o ratllades als seus vehicles. Gràcies.
Gràcies, ens ho anirem a mirar. De totes maneres, si tenen alguna qüestió referent a sots de carrers i a pilones i això, els agrairia que no cal que esperin un mes al següent ple per poder-ho dir. Tan pront els veïns els hi facin saber, ens ho transmeten a la regidoria corresponent i de seguida que podem actuem perquè doncs, precisament els veïns no sofreixin durant un mes més molèsties. Ens ho anirem a mirar, doncs. Seguim endavant.
I finalment, per acabar la intervenció del grup municipal de la CUP, fem un prec, el qual ja hem repetit amb anterioritat i malauradament no se'ns ha escoltat. Tot i això, demanem de nou que ens facin arribar les respostes dels precs i les preguntes que fem en el ple en format digital i, si pot ser, abans del proper ple municipal. Fem aquest prec perquè en les ordres del dia i en les actes dels plens no apareixen els precs i les preguntes que es formulen verbalment mitjançant un diàleg. Vam demanar això i tornem a reiterar doncs, ara aquest prec. Gràcies.
Gràcies, recollim el prec. Moltes gràcies, senyor Òscar Ortiz. Grup Socialista, teniu la paraula. Senyora Núria García, endavant.
Gràcies, senyor alcalde. Li faré tres precs. El primer fa referència a la moció que vàrem presentar en el ple del 26 de novembre de 2012, instant el govern de l'Estat a prendre mesures per aturar els desnonaments, moció que va ser aprovada i en la que el tercer acord deia que l'Ajuntament estudiaria les mesures a emprendre a nivell municipal per paralitzar els desnonaments, creant una comissió especial mixta, en la qual hi participarien representants del ple municipal i de les associacions d'afectats, veïnals i altres organitzacions socials coneixedores de la problemàtica. L'objectiu principal d'aquesta comissió és buscar alternatives que evitin els desnonaments per motius econòmics i, en els casos que no sigui possible, garantir-ne el reallotjament digne de les famílies afectades. Bé, han passat 3 mesos des de la seva aprovació i encara no s'ha constituït aquesta comissió mixta per posar-nos a treballar en aquest tema. Els demanem que convoquin la constitució d'aquesta comissió i alhora els demanem també que l'Ajuntament de Sitges sol·liciti a la Diputació de Barcelona el servei d'acompanyament i intermediació en deutes d'habitatge, que s'ofereix des de la xarxa de serveis locals d'habitatge. Es tracta d'un conveni de 600.000 euros que ha signat la Diputació de Barcelona entre l'Oficina Local d'Habitatge i el Col·legi d'Advocats. És un servei de mediació hipotecària i de lloguer per intermediar, negociar amb els bancs i arrendadors i evitar que la gent perdi la casa. Quan una problemàtica arriba a l'oficina local d'habitatge, aquesta oficina la deriva al Col·legi d'Advocats, on hi ha un equip que analitza la situació i negocia amb els bancs i caixes per mirar d'assolir un acord que pugui fer viable el pagament de la hipoteca per part de les famílies o particulars. Des de serveis socials de l'Ajuntament es poden derivar els casos de les famílies o persones que no poden pagar les hipoteques a l'oficina local d'habitatge i automàticament es deriva el cas al Col·legi d'Advocats i ells són els que negocien amb els bancs i caixes. Tenim altres propostes per treballar en aquesta comissió mixta, per tant els demanem que la constitueixin. Sí? Continuo? Val. El segon prec fa referència també al ple del mes d'octubre que vàrem demanar que l'Ajuntament fes la corresponent difusió als ciutadans i ciutadanes de Sitges de les bonificacions que tenen les famílies nombroses en el pagament de l'IBI. Vostè, senyor alcalde, ens va contestar que en farien la difusió. A hores d'ara, la web municipal encara ens consta que no s'ha fet cap difusió al respecte. Demanem, si us plau, que compleixin amb el que ens han dit.
Ho revisarem, no? Pensava que estava fet, de totes maneres. Em comenten que sí, eh? Em comenten per això que està penjat al web.
Bé, ho comprovarem, però...
Comprovin.
En el que...
Des de la regidoria d'Hisenda, des del Departament de Comunicació, asseguren que està fet. Si volen revisar...
Però fa poc, perquè, clar, no això ho teníem pendent del mes passat, que no varen poder fer els precs. Bueno, doncs ja està, si veieu que està... I el tercer fa referència al carnet blau social, en el qual es diu que hi haurà determinats beneficis fiscals per a les persones que el sol·licitin, però en canvi a la web municipal també hem comprovat que no s'explica quines són aquestes bonificacions. Demanem que concretin i especifiquin quines són aquestes bonificacions per tal de que els ciutadans i ciutadanes n'estiguin informats.
Ho revisem. Algun prec més? No?
No, no, gràcies.
Senyor Ricard Vicente, endavant.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Abans de començar les preguntes, aprofitaré per fer una pregunta, perquè en aquest últim dictamen que hem aprovat així ràpidament respecte a aquest redactor que tornava, aquests redactors que tornaven de la TDT, ara revisant, tampoc hem tingut temps de llegir-ho, com bé saben, ens trobem, perquè ens ho expliquin, que hi ha la creació d'un lloc de treball del cap de servei de televisió, que això o bé jo estava intentant llegir el document en aquest moment o no he sentit que ho comentéssiu en el moment del dictamen. Era per preguntar, perquè aquí apareix el valor del complement específic, però no surten, com sempre, els valors totals. Doncs voldrien saber els valors totals, la previsió econòmica, com s'ha fet, si hi ha l'informe d'intervenció. I d'altra banda, també comentaven que l'1 de març s'havia de fer ràpidament perquè l'1 de març es reincorporaven, perquè sortien ja definitivament de la TDT. I en el segon punt, aquí posa sotmetre informació pública a la modificació de la relació dels llocs de treball, previ anunci al butlletí oficial de la província de Barcelona, bla, 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 bla. Això comporta una sèrie de temps que, molt probablement, per no dir absolutament segur, no arribem a 1 de març. I volíem saber ben bé com s'ha gestionat tot això i aquestes dades econòmiques, a veure com s'han acabat lligant dintre de la relació de llocs de treball. Gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Si vol contestar, senyor Magí Mirall.
Sí, com he dit quan he comentat el dictamen, és un dictamen administratiu i es creen les places que es van anul·lar en el dia que van marxar cap allà. Per tant, són les mateixes. Això respecte a la plaça que comentava en la pregunta. Respecte al tema econòmic, doncs ha estat intervingut sense observacions.
D'acord, gràcies.
Seguim endavant.
D'acord, també raó. Hi haurà d'haver una prèvia modificació de crèdit, doncs, que també hauria de passar per ple, entenc, per tal d'adaptar-nos econòmicament a aquests canvis que s'han fet. Entenc.
Potser l'interventor l'aclarirà més directament.
Senyor interventor, si vol posar una mica de llum.
Sí, en l'expedient, quan hem fiscalitzat l'expedient, hem comprovat el que s'estableix a l'acord plenari del març de 2012 de l'ampliació de la fiscalització prèvia. Aleshores, pel que fa a la suficiència de crèdit, en el mateix expedient hi ha un informe de recursos humans en el qual s'esmenta que hi ha un lloc de treball que està vacant, que és, si no recordo malament, un lloc de treball de cap de protocol, que no està vacant i no es pensa proveir. I està classificat en el mateix programa que aquest lloc de treball que s'està creant. Per tant, d'entrada hi ha crèdit suficient sempre i quan no es proveeixi l'altre lloc de treball.
Gràcies, senyor interventor.
D'acord.
Senyor Vicente, si vol continuar.
Gràcies. Gràcies, senyor alcalde. Per tant, entenc que la partida hi ha prou recursos econòmics com per fer front a aquests canvis. Gràcies. Doncs la primera pregunta que portàvem, a part d'aquesta, havíem entrat a nivell d'instància, quina eren les empreses que tenien relació amb el Departament de Comunicació, la relació de noms, el motiu de contractació de participació, el procediment de contractació i les despeses que se'n derivaven. Han passat una sèrie de dies, més enllà dels que tocarien per contestar una instància, i no hem rebut resposta. Aprofitem el ple per demanar-ho de nou.
D'acord.
Voldríem conèixer quin és l'estat de les negociacions amb la plataforma Impostos i Serveis Justos. Ara comentàvem amb les anteriors preguntes que es reuniran el 4 de març. Si bé volíem saber si ja hi ha una posició definitiva del govern respecte a la modificació del coeficient de l'IBI per al 2014 i el 2015, i si finalment la taxa d'escombraries tindria algun canvi respecte a aquest 2013.
Doncs, com hem dit abans, contestant a la pregunta similar que havia fet el grup de la CUP, doncs tenim prevista una nova reunió, si no recordo malament, el 4 de març, per continuar dialogant govern-plataforma, plataforma-govern, a l'entorn precisament d'aquests temes que vostè ha citat. Per tant, no hi ha cap decisió final presa.
Entenc que és probable que aviat tinguem alguna postura concreta tancada d'aquest tema. Esquerra, la gent evidentment està angoixada amb aquest tema i vol saber ben bé el govern què acaba decidint si respecta si algun canvi o algun canvi que és.
Tot depèn de com evolucioni evidentment el diàleg doncs en el marc d'aquesta negociació, però sàpiga de totes maneres que al moment que es prengui la decisió, tant com sempre ha fet el govern com la mateixa plataforma, s'informarà degudament.
Gràcies, senyor alcalde. Tercera pregunta. En relació al projecte dels museus, ens ha arribat la contesta del dictamen de la Comissió Assessora Jurídica de la Generalitat, conclou que s'informa desfavorablement sobre la modificació del contracte d'obres formalitzant per la Diputació de Barcelona i la UTE Cau Ferrat per a la restauració, condicionament i remodelació del conjunt d'edificis del Museu Maricel de Mar. Entenent que això, si més no, pot modificar algun dels tràmits que fins ara s'estan duent en relació als museus. Volíem saber si, sabem que ja el 12 de març, si no està equivocat, anirà la companya Carme, perquè avui justament per aquest ple ha passat el canvi de persona representant de l'oposició, però si ens podria dir alguna cosa al respecte, perquè evidentment pel tema que representa i per tot el que hi ha darrere, si més no, com entendrà, ens preocupa i força.
Bé, efectivament, com vostè ha dit, el dia 12 de març ja ha convocat Consell Executiu i em sembla i també Consell General del Consorci del Patrimoni, i en el marc d'aquesta celebració d'aquest Consell General, d'aquest comitè, l'administració actuant, que en aquest cas irresponsable de l'obra és la Diputació de Barcelona, doncs informarà en el Consorci, en els membres del Consell Executiu i del Consell General, doncs d'aquesta situació. Efectivament, com vostè ha dit, hi ha aquest informe, i un informe que no és vinculant, també s'ha de dir, i doncs la Diputació doncs en aquest moment informarà doncs de les decisions preses a l'entorn de tot això. Nosaltres també estem a l'espera doncs que la mateixa Diputació ens vagi informant de com es desenvolupa doncs bé, totes les qüestions relatives a aquest informe i al procediment normal que estan seguint l'obra. Sigui dit de passada que l'obra en aquest moment no s'ha aturat. L'obra dels museus continua, tot i que pot semblar, com hem comentat amb algun grup municipal, doncs que en algun moment podia estar parada, no és que estiguin parades, sinó que les feines que s'estan desenvolupant en aquest moment requereixen de menys volum de material o de menys volum de persones treballant, perquè són feines ja més específiques, i l'obra doncs continua endavant. Però el dia 12 de març doncs la Diputació informarà el Consorci de les decisions preses a l'entorn d'aquest informe.
Esperarem doncs aquest Consell per poder saber, perquè la veritat és que la situació certament comença a encoixar-nos d'alguna manera. Següent pregunta. Des de fa mesos ens comuniquen, ens arriba, que l'enllumenat del camí de Santa Bàrbara, el que porta el rugbi, està a les fosques. Si hi ha previsió d'arreglar-ho o si es pensa des del govern fer alguna actuació.
Senyor Lluís Mercè, si vol contestar, si us plau.
No és que estigui espatllat, no, és que van robar el cable. I com el pressupost fa uns dies que ha començat a funcionar, doncs llavors no podíem fer cap AD per anar a comprar cable. I quan ara ja s'ha posat aquesta setmana en funcionament, la setmana passada es va posar en funcionament el pressupost, doncs comprarem el cable i ho s'arreglarà. ¿Vale? Van robar el del rugby i el del camí que va des de rugby a Santa Bàrbara. D'acord? A part dels altres que ja portem més de 10.000 euros en cable. Gràcies.
Gràcies, senyor Lluís Mercè. Seguim.
Entenc, doncs, que en la mesura possible aviat serà reparada l'anomalia. Gràcies. Següent pregunta. En quina situació queden les persones que ja feien ús del menjador social abans, segons el conveni interior a l'actual, si han de fer una sol·licitud al menjador social nova i si cal iniciar algun altre tràmit o directament ja queden acollides des de l'anterior situació?
No han de fer cap tràmit en absolut, perquè ja hi comptàvem, estan dintre de la trentena més o menys que en aquest moment poden fer ús en les diverses formes que hi ha de dinar allà, d'emportar-s'ho, etc. Tot això ja és normal. És a partir de les que ja hi havia, que hi havia unes 10 o 12, que es van afegint. No han volgut fer ni cap trencament ni coses rares, perquè els antecedents d'aquestes persones ja esteven a estar en família, per tant no ha de fer coses rares, ha de continuar treballant en el mateix sentit, i al contrari, allò que es parlava abans de que si hi ha avantatges i tal, aquesta gent que van arribant a l'ESC els anirem informant de tot el que poden fer, a part de que es pugui sortir la web de l'Ajuntament, personalment a totes aquestes persones que tenen dret els anirem informant, evidentment. No fa molt poc que dintre d'aquest tema hem aclarit ja totes les ordenances fiscals en les que es pot incidir. Ja el tenim tot regulat, hem fet aquest treball i a partir d'aquest moment doncs ja n'articularem en el moment en què cada cosa s'hagi de fer, informar a tota la gent que realment pot fer-ho, que no és tanta com ens pensem, és la gent que ve i que realment ho necessita.
Gràcies, senyor Marc Martínez. Senyor Ricard Vicente, si vol continuar.
Gràcies per la resposta. Següent pregunta. Hi ha una treballadora social menys a serveis socials d'un temps cap ençà, d'un temps cap aquí. Pensem que hi ha, que algunes preguntes venen del ple passat perquè no les vam poder fer per qüestió de temps, com bé saben. I una d'aquestes treballadores socials va marxar a Sant Pere de Ribes, perquè altres qüestions. Preguntem si es pensa cobrir aquesta plaça, quan i com.
Senyor Major Mirall, si vol contestar.
Bé, la regidoria de serveis socials és la que ens hem trobat en una major temporalitat. Si es mira vostè les places temporals de l'Ajuntament de Sitges, sobte que on aquest ajuntament tenia els contractes temporals era a la zona de benestar social. Realment mantenir els contractes temporals es fa molt i molt dificultós, i per tant, si marxa un treballador, mirem de cobrir de manera de poder mantenir a les persones que ja tenen els contractes temporals. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Magil Mirall. Seguim.
Per tant, entenc que serà coberta o no ho he entès bé.
Senyor Magil Mirall. Explicar. La regidoria de benestar social és la que tenia major quantitat de temporalitat. Quan la regidoria té aquesta quantitat de temporalitat, el que nosaltres intentem és que es pugui mantenir els llocs de treball i mantenir la feina, val? De les persones que hi han. Llavors, hem estat aguantant la temporalitat de benestar social sense finalitzar cap contracte, i ara que aprofitem que les persones marxen perquè troben altres feines, doncs es reorganitzen per estalviar aquest lloc de treball i així poder seguir mantenint les temporalitats que hi havien i anar-les estabilitzant amb el temps. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies. Seguim.
Ara sí que ho he entès. Seguim amb la següent pregunta. El projecte de l'Ave Maria, a la Vallpineda, el nou, encara no ens l'han facilitat, malgrat que en diverses ocasions l'hem demanat. Demanem per darrera vegada que ens el facilitin, o si hi ha alguna qüestió per la qual no ens el puguin arribar, perquè ja, si no recordem, no estem parlant ni un mes ni de dos, és un tema recurrent.
Ho revisarem, doncs.
Respecte als actes de la dona, no faré cap esmentar perquè ens donem per contestats. Una altra pregunta és com està el projecte de desafectació dels pisos per mestres, que és un altre dels temes que teníem pendents, que està sobre la taula i que de moment no teníem més informació.
Doncs, referent a aquest assumpte, si no recordo malament, la setmana passada o l'anterior ens vam reunir precisament amb els serveis territorials del Departament d'Ensenyament. Es va lliurar una vegada més documentació relativa a l'entorn de la desafectació i de per què l'Ajuntament de Sitges demana aquesta desafectació amb una vocació estrictament social, que és la que per la qual voldríem que es desafectessin aquests pisos, i estem esperant la resposta d'Ensenyament, dels serveis territorials. Van dir que ells, en base a això, ens donarien la resposta, i estem a l'espera. D'això deu fer dues setmanes.
Dues setmanes, ha dit?
Que d'això en fa dues setmanes. Sembla que va ser la setmana de Carnaval, si no recordo malament.
D'acord. Al passat ple del 29 d'octubre els hi demanàvem que, tenint en compte que la gestió de les platges avalada per la certificació mediambiental EMA obliga a documentar i a protocolitzar tota la gestió, volíem veure documentalment valorada el balanç de les platges, els costos econòmics, els recursos humans i el pla de treball seguit durant la neteja de les platges d'aquest estiu. Ens han enviat el quadrant de les persones que han treballat a les platges i la relació bàsica d'ingressos i despeses. Trobem a faltar la seva valoració motivada. Trobem pobre donar només els números. És per això que demanem informe escrit a la regidoria per tal que es posi la seva valoració crítica de la temporada de platges.
Molt bé, doncs li farem arribar per escrit.
Un veí ens ha fet arribar una pregunta per al regidor de participació de l'Ajuntament de Sitges. Ens comenta de quan està previst convocar el premi Sitges Participa, tal i com consta en el pla de mandat.
Senyor Josep Moliner, si vol contestar.
Sí, doncs aviat el convocarem. Estem acabant de polir les bases i durant aquest 2013 el premi s'ha convocat. Cal veure el format i veure com si s'integrarà a premis que existeixen en l'actualitat o se'n farà un de nou.
Gràcies, senyor Moliner.
Per tant, estem potser del 2013 o potser fins i tot que anem més allà del 2013. Depèn de com.
No, serà el 2013.
Vale. Li agafo la paraula. I darrera pregunta, que són dues, que ens ha fet arribar el senyor Lezaún, el president de Quimmar, que ens ha demanat que s'ha intentat posar en contacte amb mail amb el senyor Castillo, amb el regidor Castillo, i que no li ha contestat i ens demanava que féssim aquestes preguntes al ple, per tant, em limito. Pregunta sobre, en la zona de Quimmar, que hi ha un espai, un accés a unes instal·lacions hípiques on es troba que hi ha molts vehicles que van a alta velocitat, que si es pot fer alguna cosa per limitar-la, aquesta velocitat d'aquests vehicles. I, per altra banda, planteja la prohibició d'aparcament en algunes zones de corbes suposadament perilloses també en el barri de Quimmar. Diu que s'ha posat en contacte amb el senyor Castillo, però que de moment no ha obtingut resposta i ens reclama que la hi demanem. I aquí estarien la finalitat de totes les preguntes. Vaja.
Gràcies, senyor Carvicente. Senyor Castillo, si vol contestar.
Sí. Señor, que tuve una reunión con él y ya le expliqué que estábamos haciendo el técnico un informe para saber y señalizar y pintar, que es lo único que se puede hacer en aquellas curvas en las cuales se cierran más las calles, porque es doble paso. Está haciendo el informe el técnico. Cuando esté hecho, se mandará elaborar el trabajo.
I fins aquí. Fins aquí va allargar-se el ple. Bé, de fet, no fins aquí, sinó que encara va haver doncs, un veí de les botigues que va formular una pregunta al voltant d'uns arranjaments en el sector. Però bé, gairebé fins aquí. I bé, la sorpresa, eren només 9:45 entre 1 i 2:15 de la nit. Per tant, doncs, era una hora bastant gairebé matinera, podríem dir, pel que ve sent habitual. En el ple ordinari del mes de febrer, que hem repassat des a les 10 del matí. Doncs això, hem dedicat 2 hores i mitja, repassar un ple de 2 hores i mitja, gairebé. Per tant, doncs hem fet gairebé cap per mans amb aquesta explicació d'aquest ple que, com deien, va crear la Comissió Informativa Especial referent al Consorci del Club Natació. També va donar explicacions sobre els problemes de seguretat del Carnaval apuntats per alguns dels sindicats policials. Va fer la declaració d'especial interès pel Festival Internacional de Patchwork i per la Fira de Boda Events i també altres temes. Nosaltres ho deixem aquí. Passin un bon dia i fins demà.